Comencem una nova edició del Via Directa i seguim recordant els millors moments dels 3.500 programes del Via Directa. Avui escoltarem l'entrevista que vam realitzar en el seu dia amb el Mago Pop. Amb una de les actuacions que va oferir a Sant Andreu de la Barca, la Gran Il·lusió, vam aprofitar, vam poder conversar amb el Mago Pop. Per cert, va ser un dels mags encarregats d'inaugurar el Teatre Núria Espert. Avui també recordarem a Neus Vendrell. També durant diverses temporades ens va acompanyar amb una espai de fotografia. Escoltarem també el detectiu del temps amb Carlos Lara. El nostre home del temps també forma part de la història dels 3.500 programes del Via Directa, com també ho és Luchi Martín, la psicòloga Luchi Martín, que ens va acompanyar durant moltes temporades a l'espai d'Aprenent a Sentir-nos Bé. I avui escoltarem un reportatge molt especial, un reportatge anomenat Testimonis d'una pandèmia, que vam dedicar als professionals de l'equip d'atenció primària que van treballar de forma incansable durant la pandèmia. Un reportatge que va ser finalista dels Premis de la Comunicació Local. Avui volem recuperar aquell reportatge en aquest programa especial recordant els millors moments dels 3.500 programes del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
I en el programa del Via Directa comptem amb el nostre home del temps, amb Carlos Lara, de Meteosap, cada divendres amb les previsions meteorològiques. I Carlos Lara, doncs, també ha estat amb nosaltres amb l'espai del detectiu del temps. Curiositats meteorològiques també a Ràdio Sant Andreu. Tornem aquesta temporada a l'espai del detectiu del temps i el nostre detectiu del temps és ni més ni menys que Carlos Lara, responsable de Meteosap, també company de Ràdio Sant Andreu del programa Lloveu Truene, i avui tornem de nou amb el detectiu del temps, no?
Muy bien, Jordi, pues sí, pues volvemos con las investigaciones después de las vacaciones, bueno, pues esta nueva temporada que seguiremos pues trayendo cosas curiosas pues relacionadas con la meteorología.
Doncs avui parlarem del frare del temps, ¿no, Carlos?
Exacto. Supongo que, bueno, que todo el mundo o gran parte de nuestros oyentes pues tienen presente, ¿no?, pues ese fraile que va con la mano indicándonos qué tiempo nos espera. Y bueno, pues comentar que es eso, es un aparato meteorológico bastante curioso porque, bueno, pues vemos ahí el fraile sentado con su bola del mundo y bueno, pues es comentar que es eso, que aunque parezca curioso, pues es capaz de predecir el tiempo.
Y Carlos, funciona, ¿eh?
Y funciona, ahora veremos que sí, que funciona y bueno, de manera bastante correcta, podríamos decir.
¿Quién sería el seu origen y desde cuándo se utiliza?
Bueno, pues el fraile del tiempo fue creado por Agapito Borrás Pedemonte en el año...
Y al señor Agapito le han dado las gracias.
Gracias, Agapito, por el invento. Y además, lo malo es que creo que en persona no se lo vamos a poder decir porque desgraciadamente pues este señor ya no debe andar entre nosotros porque inventó el aparato en 1894, ¿vale? Hace más de un siglo, con lo cual pues será complicado que le podamos agradecer, pero bueno, se lo decimos desde aquí y si nos escucha, pues oye, agradecido queda. Y decir que esto es importante, porque seguro que si preguntamos, pues la gente nos diría que pues se trata de, a lo mejor, de un barómetro, ¿no?, que mide la presión atmosférica, y no, en realidad estamos hablando de un higrómetro, ¿vale?, que lo que mide son las variaciones de la humedad ambiental, ¿vale?, con lo cual quede claro que estamos hablando de un higrómetro y no de un barómetro.
Seguramente que muchos oyentes, Carlos, se preguntan, ¿y cómo se indica estos cambios?
Bueno, pues evidentemente en función de la humedad ambiental, como estamos diciendo, mide variaciones de la humedad ambiental y su mecanismo interior hace que mueva el brazo y la capucha para indicar la previsión del tiempo, ¿vale? El brazo del monje sube o baja, indicando los diferentes estados del tiempo. Si nos miramos un fraile de esto, pues vemos las palabras seco, revuelto, viento, bueno, inseguro, ventoso, húmedo o lluvia. La capucha, además, es curioso porque acompaña pues el movimiento del brazo, y sobre todo cuando nos movemos en que nos indica lluvia, pues el monje coge y se tapa también la cabeza con la capucha, pues para no mojarse, claro.
Amb aquest sistema que ens estàs explicant, clar, l'altra pregunta és com funciona internament per marcar una cosa o una altra i fer-ho d'una manera que no falla.
Sí,
per tant, és un mecanisme que no falla.
Que mueve el brazo, que se pone una capucha.
Que però... això no porta piles, no porta bateria,
no
va connectat a electricitat ni res. Home, el 1894...
Ya hubiese sido
complicat. Exacte. Ni tampoc porta wifi, ¿eh?
No, no, ni Bluetooth, ni ninguna de estas cosas modernas que tenemos ahora. Y bueno, aunque parece magia, ¿no? Explicándolo así, que se mueve el brazo, mueve la capucha, no tiene nada. Bueno, pues su funcionamiento en realidad es bastante sencillo, aunque quizá pues sorprenda, ¿no? Porque dentro de lo que es el mecanismo del fraile, lo que encontramos son cabellos humanos, ¿vale? Concretamente aquellos que son más sensibles a la humedad, porque lo que decimos es que mide variaciones en la humedad ambiental, y esos cabellos más sensibles son concretamente los de mujeres jóvenes, rubias y de raza eslava, ¿vale? Tiene que ser, este es el cabello pues que se habrá estudiado, que es el más sensible a los cambios en la humedad, y bueno, pues dependiendo de la humedad relativa de la atmósfera, los cabellos se encogen o se dilatan. Para hacernos una idea, y seguro que las chicas que nos escuchen pues sabrán de lo que hablamos, porque los días lluviosos seguro que muchas de ellas pues aquello de que se encrespa, ¿no? El cabello pues es un poco esto, el pelo es un material que es sensible a esos cambios de la humedad, y según sea de una manera o de otra pues se alargan o se encogen.
Torna'ns a repetir com ha de ser aquest cabell que utilitza aquest frare del 1894 per saber el temps que tindrem.
Pues el mejor cabello tiene que ser de mujer de edad joven, de pelo rubio y de raza eslava.
Deuen estar buscats, aquests cabells.
Sí, porque, bueno, al final, supongo que a estas chicas, ¿no? Pues cuando llueve el pelo todavía se les crespa más que a la mayoría de gente.
De nosaltres, encara que fóssim rossos, tampoc no...
No,
no aprofitarien el cabell.
Jo crec que los nuestros no sirven.
Almenys en el meu cas, jo crec que no. Però, Carlos, aquest frare del temps és de cartró, Per tant, on el tenim que col·locar perquè funcioni millor? O tant se val el lloc?
Bueno, evidentemente, siendo de cartón, en el exterior no es aconsejable ponerlo, porque posiblemente nos dure hasta la primera lluvia y no veamos si el fraile sigue acertando en el tiempo.
Depende de quina época el podem tenir temps,
sí,
fuera,
sí,
l'exterior.
Sí, sí. Y más este año, además, no habría casi ningún problema de ponerlo fuera. Pero bueno, en general se tiene que evitar poner en el exterior porque, como comentas, es de cartón. La estructura de todo el fraile es cartón, con lo cual si lo ponemos fuera pues se nos va a mojar y dejará de funcionar. Pero bueno, lo ideal es colocarlo en un lugar seco y ventilado para pues estar libre de la influencia de aires viciados, podríamos decir, del interior, y que reaccione pues perfectamente a las variaciones de esa humedad del exterior.
Llavors, Carlos, una última pregunta. ¿Es molt precís? ¿Ens has dit que sí o no? ¿En quant temps d'antelació marca aquests canvis?
A ver, no es un reloj suizo. No nos vamos a engañar, pero marca bien, pero los cambios que indica suelen producirse bastante a menudo, pero lo hemos de tener un poco hemos de ser amplios de miras, digamos, porque los cambios, pues bueno, debemos irnos a 24, 48 horas para que se cumplan. Hemos de entender que son eso, variaciones en la humedad ambiental. Normalmente, pues cuando tiene que entrar una borrasca o algo, pues aumenta la humedad, pero es eso, el pelo no pasa de largo a corto en segundos. Entonces, bueno, es un aparato preciso, pero que no tiene una inmediatez como podemos esperar pues en los aparatos actuales, ¿no? Que son pues digitales y reaccionan al momento. Pero preciso es.
Per tant, nosaltres seguirem comptant amb les previsions del Carlos Lara, de Meteosà, perquè aquest farà del temps, sí que el podem tenir aquí, però si volem fer previsions una miqueta més llargues, doncs haurem de tenir, com sempre, el Carlos.
De momento no nos quita la faena.
Carlos, gràcies per acompanyar-nos avui al Detectiu del Temps.
A vosotros y nos vemos la semana que viene.
Recordant els 3.500 programes del Via Directa, les entrevistes, reportatges i també seccions. Evidentment que les previsions del temps doncs, han tingut força ressò a través del programa del Via Directa. Previsions del temps els divendres de cara al cap de setmana a Sant Andreu de la Barca. Fins i tot durant algunes temporades també vam fer la previsió del temps a la carta, on els oients demanaven quin temps faria aquell cap de setmana en diferents llocs. El Carlos Lara també ha col·laborat amb el Detectiu del Temps, aquesta secció doncs, que encara avui en dia continua a Ràdio Sant Andreu, com també continuen les previsions meteorològiques. I també un afegit més, no és del Via Directa, però sí que també s'inclou en algunes ocasions en el Via Directa, que és el podcast Lloba o Trone, que presenta conjuntament amb Alan Alguacil.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
També aquests dies estem recuperant entrevistes que hem anat realitzant al llarg d'aquests 3.500 programes. Vam recuperar l'entrevista amb l'actriu Núria Esper, també amb l'escriptor Carlos Ruiz Zafón, i avui recuperem l'entrevista amb Antonio Díaz. És el Mago Pop. L'hem entrevistat en diverses ocasions, perquè en diverses ocasions ha estat actuant en el Teatre Núria Esper. Recuperem una entrevista que vam realitzar el 14 de juliol de l'any 2014, i és que el Mago Pop portaria els dies 7 i 8 de setembre el seu espectacle La Gran Il·lusió en el Teatre Núria Esper.
Through the rubble of the bombed out streets, through the squalor and the poverty, walks a proud Neapolitan girl with a head of thick black curls. She doesn't care about right or wrong, just about where the next meal's coming from.
La màgia tornarà a ser protagonista en el Teatre Núria Esper els dies 7 i 8 de setembre amb el mag Antonio Díaz, conegut també com el Mago Pop. Portarà el seu nou espectacle, La Gran Il·lusió. Antonio Díaz, benvingut.
Hola, molt bon dia.
El Teatre Núria Esper de Sant Andreu de la Barca, un teatre que ja coneixes prou bé, perquè precisament el vas inaugurar el novembre de l'any 2010 i des de llavors pràcticament has estrenat tots els teus espectacles. Què ha canviat en aquests 4 anys, Antonio?
Doncs ha canviat tot molt. La meva companyia ha crescut molt, estem molt contents. I també la relació que deies, no?, que tenim amb el Teatre Núria Esper és una relació molt especial, perquè a més d'estrenar espectacles, La Gran Il·lusió, l'espectacle que portem ara i que ens està donant tantes alegries, va ser creat pràcticament al Teatre Núria Esper, no?
A més, el vas crear, vas estar assajant doncs, aquest espectacle aquí a Sant Andreu de la Barca en total secretisme, eh?
Total, sí, ens trobem com a casa allà.
En aquests anys, doncs, èxit als teus espectacles i també èxit també a la televisió. T'agrada, suposo, crear-te nous reptes, no, Antonio?
Sí, penso que la màgia té molt de camí per fer i que la nostra companyia té molt de recorregut encara i el teatre ho disfrutem moltíssim. De fet, som una companyia de màgia per teatre, sobretot, però sí que la màgia en televisió ens ha ajudat molt perquè també fa que més públic ens coneix i ve més gent al teatre, però al final el directe és el que ens agrada més.
Aquest èxit que has tingut doncs, aquest any arran de les teves intervencions a la televisió com el Mago Pop, et suposa en certa manera una mica de pressió o no? O ja estàs acostumat?
No, jo penso que el que deies, no? Que és un repte, sobretot, i ens fa posar-nos nous reptes, nous somnis, no? per complir i treballem tot el dia per trobar noves il·lusions, per fer noves màgies i estem molt contents.
De fet, l'important dels somnis no és complir-los, sinó tenir-los. Una frase que et sona prou bé, no?
I tant. És una frase que fèiem servir a l'espectacle anterior de Mister Snow i la comparteixo totalment. Penso que el recorregut és tan important com la meta, no?, al final.
No sé, de ben petit ja estaves interessat en el món de la màgia. No sé si des de ben petit ja tenies força clar que et convertiries en un mag conegut i que tindries èxit.
Doncs la veritat és que sempre he fet màgia des de nen, però mai no vaig tenir aquell moment de Concha Velasco de mamá quiero ser artista. Va ser una cosa com poc a poc que vam anar fent i als 17 anys ja fèiem la companyia i poc a poc no ens hem adonat i la companyia va molt bé, estem molt, molt contents.
De fet, en 4 anys ja feies cosetes.
Sí, amb 4 anys ja feia els primers jocs de màgia amb cartes i amb monedes.
Per tant, un mag precoç.
I tant.
I like your clothes, I like your hair. I like your clothes, I like your bear. I like your boots, your skirts and your blouses. I like your suits, your shirts and your trousers. I like your mild political stances.
Un esportista necessita entrenar-se, dedicar-li hores, però en el teu cas, a un mag, quantes hores dedica al dia assajant i practicant?
Jo dedico entre 2 i 3 hores al dia de tècnica, el que és repetició per entrenar els dits, les mans i de més. Però sí que m'agrada molt dedicar altres hores a pensar, no? A pensar nous jocs, nous espectacles, molt.
Vas estudiar art dramàtic i suposo que això t'ha ajudat moltíssim en el moment d'elaborar els teus espectacles.
Sí, sobretot perquè em fa tenir una consciència de l'espectacle una mica més gran, no? Que si només pensés en el que és el joc de màgia. I vaig aprendre molt a l'Institut del Teatre. Penso que em va servir molt per poder crear els meus propis espectacles.
El que sí que calia en el món de la màgia i dels espectacles era una certa renovació, no? Deixar de banda el que es feia abans i vinga, a partir d'ara ho canviem una miqueta.
Sí, penso que hi ha una nova jornada de mags i de manera de fer màgia, no? Com molt, molt teatral, amb molt de ritme. I encara penso que queda molt per fer, que la màgia té un futur increïble.
Per tant, encara queden somnis per tenir-los, no?
I tant, i per complir-los si es pot, i si no, a disfrutar del camí.
Sí que demostres que en els teus espectacles sí que t'adaptes als nous temps i també als nous formats. Això també és molt important, sobretot per atreure un cert públic jove.
Sí, penso que utilitzar noves tecnologies, no? I una manera de fer molt actual fa que aquest públic tan difícil que és l'adolescent, no? Entre els 13 i els 18 anys, que és tan difícil que vagi al teatre, s'acosti a l'espectacle amb moltes ganes perquè troben coses que els interessa, no?
En quin moment es troba ara la màgia? Viu un bon moment? Està ben valorada per fi?
Sí, jo penso que està en un moment molt dolç i que la màgia té aquesta cosa, no?, de sempre posar-se de moda, després desaparèixer i tornar a aparèixer, i diria que ara estem en una etapa molt, molt bona per la màgia.
possible que a molts els despertin interès per la màgia veient un espectacle teu, però quins van ser els teus referents? Tens dos referents força clars.
Sí, sobretot el David Copperfield, perquè va ser el mag que quan jo era petit el vaig veure a la televisió i quan veia que volava sobre l'escenari, sobre el públic i de més, va ser la meva primera la sensació de... Buah, jo penso que això és el que més m'agrada. I el Copperfield sí, ha sigut el meu gran referent, però també Juan Tamariz, Mac Larry, mags nacionals que són molt, molt potents.
Què ha de tenir un bon mag, a més de tenir sobretot habilitat?
Sobretot que li agradi la màgia i que tingui un estil propi, no? Que sigui molt reconeixible.
El teu darrer espectacle es diu La Gran Il·lusió, que és el que presentaràs a Sant Andreu de la Barca els dies 7 i 8 de setembre. Quina és per tu la Gran Il·lusió?
Per mi aquest espectacle en si ja és una gran il·lusió, perquè és un espectacle que vull fer des de fa molts anys, que està inspirat en la pel·lícula Show de Truman, que és una pel·lícula que a mi em va agradar molt quan era adolescent, i faig una sèrie de jocs i d'il·lusions que vull fer des de fa molts anys, que no havia pogut mai fer-los i ara els puc fer. Llavors, aquest espectacle per mi ja és una gran il·lusió.
Después del éxito del Show de Truman, decidimos crear nuestra propia versión.
Este papel me ha exigido una gran implicación emocional.
Del ilusionista Premio Nacional de Magia, Antonio Díaz, creador de la asombrosa historia de Mr. Snow y de El Mago Pop, llega un nuevo espectáculo de magia en el que verás cosas increíbles. La Gran Ilusión.
Abans parlàvem de les teves aparicions a la televisió, per tant, aquest espectacle també, en certa manera, parles de la televisió.
Sí, parlo de la televisió, del que és veritat i del que no és veritat, no? És una mica així, el que tu creus que és veritat, la il·lusió, no? Al cap i a la fi, d'una persona que viu il·lusionada en un món on ningú no sap ben bé què és veritat i què no.
De fet, l'efecte sorpresa és el que no ha de perdre mai un espectador d'un espectacle de màgia.
Sí, exactament. Penso que la sorpresa és un arma amb una força increïble.
Què més podem veure en aquest espectacle, Antonio?
Doncs podem veure il·lusions increïbles, i espero que jo ho diga, però està molt bé. Ahir hi ha efectes... I doncs tenim desaparicions, transformacions i grans il·lusions.
No només ho dius tu, sinó que també ho diu la crítica i ho diuen els espectadors, eh?
Moltes gràcies.
On és més complicat fer màgia, en un teatre o a la televisió?
Per mi a la televisió, curiosament, perquè el teatre és un... El conec molt perquè porto molts anys fent màgia teatre i m'agrada molt, i la televisió té nous reptes, no?, que se'm presenten, i m'agradaria també aprendre a fer màgia televisió, perquè penso que la màgia televisió és complicada, perquè la gent que la rep a casa pot pensar que això és un truc de càmera o que està editat. Llavors és molt, molt difícil que arribi a la sensació que té un espectador en un espectacle en viu, no?
Sí, és complicat fer màgia també a la televisió. Imagina't a la ràdio, eh?
Imagina't per la ràdio, sí.
Es podria fer alguna coseta o...?
Segur, també, seria qüestió de pensar-s'ho.
De fet, un cop ens vas fer un truc, a través de la ràdio.
Ah, sí?
Ja fa molts anys.
Ostres, no me'n recordo, que bo.
Crec que era l'any 2010, ens vas fer un truc, ens vas fer pensar en un número i vas encertar.
Ostres, sí, me'n recordo.
Per tant, hauríem de mirar altres espectacles, no?, per adaptar-ho a la ràdio. Jo crec que serà complicadet, eh?
Sí, serà qüestió de dedicar-li hores.
El que sí que li dediques també temps amb els teus espectacles, a part de que tot coordini, doncs, que hi hagi aquell moment de show, aquell moment, doncs, que l'espectador, doncs, sobta, doncs, dels trucs que fas, és la música. La música també juga un paper molt important.
Sí, a mi la música m'agrada molt i penso que té una força increïble. De fet, ara quan creem nous jocs de màgia, sempre la música té un paper fonamental, m'agrada molt.
Quin tipus de música?
A mi m'agrada tot tipus de música, però sí que és veritat que una mica l'essència de la música que fem servir a l'espectacle és una música una mica indie, molt britànica i de més, però amb un estil entre rocker i tendre, no?
Per tant, allò del mago pop seria el mago indie pop, no?
Sí, potser sí.
De fet, volia ser músic i vas acabar sent mag.
Sí, és curiós. La música sempre ha estat allà també, com la màgia, m'ha agradat molt. però afortunadament vaig fer màgia, perquè com a músic no penso que m'hagués guanyat molt bé la vida.
Allà no servien els trucs, suposo.
Allà no, allà no.
Home, també t'has definit en alguna ocasió com una persona tímida. Encara ho ets?
I tant, molt, molt.
I com es pot ser tímid i sortir a dalt d'un escenari davant d'un teatre ple?
Doncs perquè quan pujo a l'escenari ja no sóc jo, no? Sóc el personatge del que he interpretat durant tota la meva vida i que, curiosament, els darrers mesos passo més temps sent Mac que sent persona, pràcticament, no? Estic tot el dia o a l'escenari o treballant a televisió o fent màgia en diferents llocs i sí que és veritat que amb aquest personatge de Mac em trobo molt, molt còmode.
Molt còmode, també, com dèiem abans, els teus seguidors, tant a través de la televisió com també en els teus espectacles, que pràcticament tots els espectacles els has portat aquí a Sant Andreu de la Barca, al darrer, a la Gran Il·lusió, a Sant Andreu de la Barca, els dies 7 i 8 de setembre. Antonio, convida a la gent a que vagi a veure aquest espectacle.
Us convido, no us convido, els animo a venir. Convidar no, perquè hauràs de pagar.
Però... Que pagui l'entrada, eh?
Sí, sí, però els animo de veritat a venir, que l'espectacle és un espectacle que hem treballat molt, que ens fa moltes alegries i que tenim moltes, moltes ganes de presentar al Teatre Núria Espeda. Sí. Ens veiem molt aviat.
Has comentat abans les habilitats que ha de tenir un bon mag, però, clar, el que és curiós és que hi hagin trucs que segueixin fent encara avui en dia els mags, o que tu representis encara amb els teus espectacles, i que encara continuïn sorprenent.
Això és fantàstic. És una de les coses que em fascinen de la màgia, no? Que un mateix efecte pot sorprendre ara i fa 500 anys. És increïble.
I si algú vol convertir-se en mag com tu, quin consell li donaries?
Sobretot que vegi molta màgia, que la disfruti, que llegeixi molts llibres de màgia i que la disfruti, sobretot això.
Antonio Díaz, el Mago Pop, gràcies i èxits, i al setembre ens veiem aquí, eh?
Molt bé, moltes gràcies, que vagi molt bé.
Antonio Díaz, el Mago Pop, també ha passat per als estudis de Ràdio Sant Andreu i també ha passat per aquest programa del Via Directa. Recuperàvem aquesta entrevista que realitzàvem el juliol del 2014, ja que estava preparant l'espectacle de la Gran Il·lusió, que després, al setembre d'aquell any 2014, portaria en el Teatre Núria Espert en una doble sessió. Repassant els millors moments dels 3.500 programes del Via Directa.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
En el programa del Via Directa també hem parlat de fotografia amb la fotògrafa Neus Vendrell, que també durant diverses temporades ens va acompanyar en el programa del Via Directa. Avui, recordant també aquests 3.500 programes del Via Directa, també recordem el dia en què Neus Vendrell ens comentava en el programa recomanacions per aconseguir les fotografies ben ordenades. Nova edició de l'Espai de Fotografia amb la fotògrafa Neus Vendrell. Bon dia, Neus.
Bon
benvinguda.
Dia. Bon dia.
Avui sabrem com ordenar i classificar les nostres fotografies, però abans de tot això, Neus Vendrell, felicitats, perquè has aconseguit un nou premi ja fa uns dies de fotografia. No havíem tingut ocasió de fer la secció. Neus, no pares.
Bueno, moltes gràcies. La veritat que, bueno, una sorpresa.
En què consistia aquest premi?
Doncs estic molt contenta perquè era un premi que era molt complet. És, bueno, fotògrafa Family Time de l'any 2019. I...
Sona bé, eh? Fotògrafa Family Time, no?
Bueno, és... representa, bueno, el títol és Millor fotògrafa de família del 2019.
Amb quina fotografia, Neus?
No, no era una...
És en general.
És, sí, és un,
o sigui, és premi,
és un equip. És un equip.
A la trajectòria, no?
Bueno, la cosa és que és un premi que està molt ben organitzat, la veritat. És un premi que té 6 categories. Llavors no el pots guanyar si no et presentes a les 6 categories. Llavors les 6 categories estan relacionades amb la fotografia familiar, no? Una és recent nascuts, l'altra és fotografia infantil, fotografia de comunions, fotografia de documental, família, fotografia de família i fotografia d'embràs. Llavors, si no et presentes a les 6... Els 6 apartats no, representa que no pots accedir al premi dels premis. Sí que podria ser fotògrafa de recent nascuts o fotògrafa d'embràs, però no podria ser fotògrafa al premi dels premis, com si diguéssim.
D'aquestes categories, com a mínim, hi han 3 o 4 que ets especialista, eh?
Bueno, de fet, de les 6 categories...
Embarans, comunions...
De les 6 categories me'n vaig emportar 3, que va ser el recent nascut.
Sí, per tant, va ser el dia Neus Vendrell. Sí. A part de guanyar el Premi Global, 3 premis de les 6 categories.
De les 6 categories em vaig emportar 3.
Recent nascut.
Recent nascut.
Nadons.
Fotografia de comunió i fotografia infantil.
La d'embaràs, no?
No, però haig de dir que tenia dues fotografies dins la categoria d'embaràs, de les finalistes. De les finalistes tenia... O sigui, de les 6 categories tenia... A totes les categories fotografies finalistes i de les 6 categories amb totes les fotografies finalistes me'n vaig emportar 3 i el premi dels premis.
Déu-n'hi-do, Neus Vendrell, felicitats.
Moltes gràcies.
Per nosaltres, evidentment, és un orgull, doncs, tenir-te aquí com a col·laboradora del programa Via Directa de Ràdio Sant Andreu i de que vulguis també compartir, doncs, aquests premis amb nosaltres.
Sí, clar, clar.
Amb els oients, no?
Sí.
Neus, avui parlarem del tema de com ordenar les fotografies, de com classificar-les i de com guardar-les. Clar, estem en un entorn digital, tot ho tenim en un disc dur, anem abocant allà les fotografies, en el cas de que les anem abocant allà les fotografies
en un disc dur,
en un ordinador, però clar, el que seria interessant és posar una miqueta d'ordre tot plegat, no? De classificar-les, de bé, com, per on comencem, Neus?
Bueno, jo primer...
Estem parlant de nivell usuari, eh?
Sí, suposo, sí,
que els,
sí,
fotògrafs professionals,
sí,
teniu,
però jo...
altres sistemes o altres programes doncs que us facilita aquesta feina, però com ho,
clar,
podríem fer?
Jo crec, jo puc dir com ho podríem fer, però haig de dir que sóc la primera que m'hauria d'autoobligar a nivell usuari fer-ho com ho direm avui, no?
Això és com aquell consell, Neus, volem fer fotografies a la natura, volem anar de viatge, què ens hem d'emportar?
No, primer has de viatjar.
Primer has de viatjar i res de reflex. Avui em vendem el mòbil, fins i tot es fan bones fotos. No, avui... Neus.
Aviam, la cosa és que jo crec que l'hàbit que primer hauríem d'agafar és aniversari, aconteixement, dia que fotografiem, vacances que fotografiem, o el que sigui, no ho deixem acumular a la targeta o al mòbil, sinó que quan arribéssim a casa, unes hores més tard, féssim la descàrrega d'aquell dia, d'aquell aconteixement. Vale? Que evitéssim de la targeta de memòria tenir 4 coses juntes, perquè si tenim 4 coses juntes, més complicat és, després ho anem deixant i al final tampoc no ho fem, o no ho fem bé. Llavors, a vegades, moltes vegades, descarreguem en una carpeta tot a dins i allò diu, ah, el dia que tingui temps ja m'hi posaré, i al final fem una carpeta de tot. I això és el que hauríem d'intentar evitar, que no se'ns acumulés. Que probablement, a dia d'avui, molts oients pensaran, ja és tard, ja ho tinc acumulat, no? Però bueno,
sobretot
mai és tard.
Sobretot el mòbil, perquè potser ens fa més mandra,
no,
descarregar-nos les fotografies i perquè tampoc neix tan ràpid, no?
Exacte. Bueno, jo el que faria és intentar evitar que s'acumulessin els aconteixements dins la targeta o dins el mòbil.
Perquè si no, podem fer una carpeta després, fotografia 2019, i no sabem
el que hi ha. I
allà
tot barrejat, i llavors quan busquem alguna cosa triguem la vida a trobar-ho, no? Llavors, bueno, seria còmode trobar un programa que ens anés còmodes per fer la gestió del lot de fotografies, o sigui, el moviment del lot, no? De si hem de renombrar, si hem d'editar, i, bueno, que aquest programa ja ens ho classifiqués una mica per la carpeta que nosaltres enviem les fotos. En vez d'arrastrar i posar, pues sempre passar-ho per un programa no està de més. Jo personalment treballo amb el Lightroom. Trobo que és un programa que és d'Adobe, és molt complet i a la vegada és fàcil. És com una gestió d'imatges, no? És una gestió. Hem de tenir molt en compte que paral·lelament no podem moure les fotos paral·lelament al programa, perquè llavors quan obrim el programa no les trobaria si les hem mogut. Però bueno, és un gestor d'imatges que si ho fem a través del programa és molt còmode. Què ens permet aquest programa, per exemple? Pues bueno, moure el lot o retocar el lot sencer. En vez d'anar foto per foto, sí que podem agafar una foto, editar-la i llavors dir-li al programa: totes aquestes fotos que són d'aquest mateix moment me les arregles amb els mateixos paràmetres que hem posat a la primera foto. I llavors, clar, no has d'anar obrint una foto una per una, sinó ja està. No? Jo crec que és molt còmode poder-ho moure així, perquè ens gestiona el temps. I al final nosaltres el que no volem perdre és temps. Per això ho aparquem, no?
Per tant, si ho féssim al moment, doncs... Exacte. És rutina, no?
És la rutina. És agafar un hàbit, és l'hàbit. I un cop que, clar, cadascú trobi una mica el programa gestió d'imatges, el gestor que més li convingui.
N'hi han de gratuïts també, simplement és anar provant.
N'hi han de gratuïts i anar provant, sí. Clar, jo m'ho gestiono amb el Lightroom, suposo, perquè, bueno, doncs perquè la meva feina m'ha permès descobrir-lo i trobar-m'hi còmode dins d'aquest programa. Llavors, clar, el que seria molt convenient és la gestió de les carpetes, no? Clar, per exemple, com ho faig jo? Jo...
Estic llegint, ara estic buscant informació d'aquests programes per internet i hi ha una frase que diuen: los fotógrafos se dividen entre los que han perdido las fotografías y los que las van a perder.
Sí.
Sembla una frase molt adient del que estem parlant avui, eh? Sí, guardeu-les, sí, amb un disc dur, no sigui cas que es perdin.
Sí, la cosa és que jo el que faria és una carpeta del 2019, per exemple, vale? I dins de la carpeta 2019, ara potser sembla una mica rocambolesc, no? Però jo crec que és molt còmode posar 19, ara estem al mes 4, doncs jo posaria 19-04-12, del dia 12, aniversari Paco, per exemple, jo què sé, saps? I llavors allà dins totes les fotos...
Primer posar la data, eh?
Clar, jo primer posaria la data, no? Primer l'any, després el mes, després el dia, i així és molt fàcil trobar les fotos.
9-04... 19 o 12,
el dia que sigui,
o l'any que sigui, no?
El dia 25 de desembre del 2019, pues 19-12-25, Nadal, i llavors allà dintre les fotos del Nadal, perquè clar,
o sigui, seria any,
mes, dia
i dia,
i llavors l'aconteixement que sigui, i així ho tenim ordenat. Totes aquestes carpetes de l'any més dia de l'any 2019 podrien estar dintre d'una carpeta del 2019. La del 2018 representa que ja l'hauríem de tenir feta, 2017 i així, i les que han de venir per davant. Però llavors és molt fàcil trobar les fotos quan les estem buscant, perquè si jo busco algun concret, doncs ja vaig directament. Puc posar en el buscador la data i ja em surt. O sigui, és que és tan fàcil que no cal ni fer servir el buscador, llavors.
I posar, evidentment, en aquella carpeta, doncs, per exemple, comunió. Llavors, quan nosaltres... les fotos de la comunió de tal, doncs, les fiquem al buscador i ens surten en aquell moment.
Exacte.
La classificació aquesta, eh? Any, mes...
I dia.
Clar.
És que
un text no gaire llarg, referint-se del condeixement.
Exacte. Jo primer faig l'any perquè és molt més fàcil de localitzar les fotos, perquè era imaginat que nosaltres comencem pel dia, no? Llavors, clar, no s'ordena l'ordenador, no s'ordena. O sigui, les carpetes, si tu poses l'any, després el mes i després el dia, s'ordena per l'ordre cronològic de com ha anat passant. Si posem primer el dia, si jo poso 25 del 04 tal, allò se m'ordenarà segons el 25, el 20, segons el dia que estiguem. Saps? No sé si m'explico, però jo crec que l'ordre fàcil per l'organització és primer l'any, el mes i el dia.
Sobretot, si nosaltres d'un acte o d'un esdeveniment en fem moltes fotos, d'un viatge, quan les posem, doncs, ja per guardar, seleccionem aquelles fotos que potser no ens han quedat bé, doncs anem eliminant, anem fent neteja, no?
Exacte. Jo sí que... bueno, clar, aquí llavors hi ha els puristes que no borren res i llavors fan la carpeta de les que sí. Saps? Bueno, també és una mica, depèn del disc dur, la capacitat que tingui el disc dur, saps? Sinó, jo, per exemple, a la meva feina, ara parlo de la meva feina, el que és que un no rotund va fora, però el que ja queda entremig del no rotund i el sí, jo ho guardo tot, però llavors tinc una carpeta del sí. Això sí que ho faig. No, jo no borro res. Ara, el no rotund sí que l'intento, perquè un mínim de capacitat sí que ens treu. O sigui, si al final hem sortit la foto moguda i jo amb els ulls tancats fent una mueca que no estic afavorida, doncs tampoc la vull per res.
Llavors, i si som fora. Nosaltres els que no hem sortit bé,
pues fora.
ningú ho veu, eh? De vegades passa, no?, amb una fotografia de grup, tots han quedat bé, un no ha quedat bé i, ui, aquesta fotografia no, dius, ostres, que la resta està bé. Sí. Després ja utilitzaríem altres programes, no?, per modificar-ho. Doncs aquesta seria una manera, evidentment, coherent a l'hora de classificar les fotografies. Un cop hem fet aquestes carpetes, doncs començant de l'any i després dels dies i dels mesos, i posant evidentment doncs un text a què fa referència.
Clar, és que ara imagina't que tu entres a la carpeta del 2018. Quan tu obres la carpeta del 2018 i et trobes les carpetes de tots els aconteixements del 2018, ja ho tens del gener fins al desembre ordenat. Saps que si el mes d'abril va haver-hi un aniversari, és molt fàcil de trobar.
I a més, això ara algú podrà pensar, ostres, fa mandra, no? Perquè no ho ha fet mai. Doncs comenceu amb les properes fotografies.
Clar.
I si un dia teniu temps, si ho podeu dedicar més temps, doncs dels altres anys aneu classificant de mica en mica.
Mira, no som cirurgians a cor obert. És a dir, que si el que hem fet fins ara ho podem deixar, no passarà res, ho podem deixar tal desastre que tenim, tal qual, i a partir d'avui començar-ho a gestionar bé, perquè pensem que avui no tenim material, però dintre de 3 anys, si avui hem començat, tindrem 3 anys ben fets, saps?
Jo mateix. Després, un cop classificades, les fotografies que nosaltres anem posant allà, doncs si fem una miqueta de neteja, doncs millor, per tenir doncs, sí, les millors fotografies, i si volem esborrar una o no estem segurs, doncs fem una altra carpeta, posem
exacte,
fotografies no bones o, sí, o el títol que nosaltres vulguem. Guardar-les, dis-ho.
Vinga.
O diferents disdurs.
Jo faria
perquè estem parlant de fotografies
disdurs,
que potser no podem tornar a repetir aquella foto.
Clar, no, jo faria diferents disdurs. I la manera de guardar el disdur, vale? Jo, això ja és super friki.
Què fa Neus Vendrell?
No, la Neus guarda... ho fa fatal. La Neus ho fa fatal.
Guarda el disdur al congelador? Com
no,
ho fas?
No, mira, el que hauríem d'intentar és tenir dos disdurs com a mínim i un tenir-lo a casa... Però el segon disc dur podríem no tenir-lo a casa nostra. Podria
caixa
ser...
forta.
No, sembla una tonteria, però per què potser no un disc dur a casa dels nostres pares? És que si entren a casa teva i et prenen el disc... Mira, primer, no m'agrada parlar d'això, perquè sembla que si ho parlem ho atraiem i no m'agrada la història.
T'hem entès. Vale? Guardar dos discs durs
en llocs diferents.
En llocs diferents.
Exacte.
Ja està.
I tenir l'hàbit de cada X temps aquell disc dur que no tenim tan a mà, recollir-lo... fer la gravació i llavors tornar-lo a portar.
Perfecte.
Saps? Jo crec que seria el més ideal. Si realment, clar, a veure, pensem que dels éssers vius amb fotografia digital hi ha un 90% de gent que no ho guarda com ho hauria de guardar. Llavors hi ha un 10% que... D'aquell 10% hi ha un 7% que sí que farà això i un altre 3% que serà els friquis que guardaran una segona memòria externa a una altra casa externa, saps? Vull dir, són casos estranys, però realment jo crec que seria el més sensat.
És coherent.
És coherent,
és
clar.
Coherent.
És que si no volem perdre els nostres records...
I...
Però bueno, vols que et digui una cosa? Lo millor... seria treure-ho en paper.
Això anava a preguntar ara, ja ho tenim, les fotografies ben classificades,
clar,
hem fet selecció d'aquestes fotografies, les hem guardat amb un, dos o fins i tot tres discos durs. Jo coses de la ràdio ja reconeixo que ho tinc en tres o quatre discos durs. Per tant,
molt bé,
i en
molt
alguna
bé
ocasió se m'havien espatllat el primer i el segon disc dur. Sigui que, advertiment. I clar, entrevistes de la ràdio no es poden tornar a recuperar. Avui en dia sort que tenim la web, també el servidor es pot espatllar, però bé, toquem fusta.
Bueno, una altra cosa són els núvols.
També. Però de vegades tanca l'empresa
dir...
i ho perds tot.
Bueno,
també,
sí, però podem tenir dos memòries externes i un núvol.
El núvol digital.
No està de més.
No està de més. El que et anava a comentar i que t'has avançat, i al final, evidentment, imprimir aquestes fotografies en paper.
Bueno, al final, jo crec que la millor solució és, vale, ho guardarem en digital... però tenir fotos en paper. Perquè, per exemple, els que tenim fills són uns fills, i jo reitero mil vegades més aquesta part. Els nens d'avui en dia tindran milers d'imatges seves quan siguin grans, però en paper no en tindran. I llavors que tu, com a pare i mare, pots tenir un disc dur guardat al congelador de la teva sogra, saps? Però
aquest... Ei, el congelador no el poseu, no, el disc dur, sisplau.
Però em vinc a referir que el pots tenir guardat, molt ben guardat, però clar, les meves filles, per exemple, quan siguin grans, potser agafen aquell disc dur, el van enxufar, i allà ja no es llegeix res perquè han canviat els connectors, aquell disc dur s'ha fet malbé o el que sigui. O sigui, el millor, tot i així, treure-ho en paper.
Doncs treure-ho en paper. I Neus, com es classificarien aquestes fotografies en paper? No, això ho donaria per un altre dia. Neus Vendrell, gràcies per acompanyar-nos avui en aquest espai de fotografia. Felicitats del premi.
Moltes gràcies a vosaltres.
Com hem dit abans, i a partir d'ara sigueu més ordenats amb les vostres fotografies.
Comenceu avui.
Comenceu avui. No cal que aquelles fotografies de l'any 2007-2005...
D'igual.
No, comenceu a partir d'avui, i si us animeu i veieu i comproveu, com ens ha dit la Neus Vendrell, de que això va bé per trobar després les fotografies, doncs les anteriors aneu fent.
I tant.
No?
I tant.
Fins la propera, Neus.
Gràcies.
Un plaer, com sempre.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
I la psicòloga Luchi Martín també ens ha acompanyat en aquests 3.500 programes del Via Directa amb un espai que va durar diverses temporades i que esperem, això sí, recuperar ben aviat amb l'espai d'Aprenent a Sentir-nos Bé. Escoltem el dia en què ens parlava de les pors.
Avui a l'espai d'Aprenent a Sentir-nos Bé amb la psicòloga Luchi Martín seguirem parlant de les pors, de com superar les pors, i atenció, avui també parlarem de les fòbies. Luchi Martín, benvinguda.
Buenos días.
La nostra psicòloga capçalera feia de les pors, no? I anaves a posar-nos en tensió, no?
Es que me gusta hacer broma.
Sí, Luchi Martín, a més de psicòloga, és actriu, de la companyia Teatre Andreu, no?
Qué gracia. Sí, sí, formo parte del grupo, formo parte.
Y ahora estoy preparando la obra Llençols, ¿no?
También, también, que no es de miedo.
No es de por, es comedia. Fa uns dies parlàvem de les pors infantils. Avui parlarem de les pors en general i sobretot dels adults. Vaig fer aquella pregunta, les pors només són per als nens? No,
no,
els adults també tenim
miedos.
Pors. I avui introdueixes el que són les fòbies.
Sí, miedo barra fòbia. O sea, que no és lo mismo, però seria com la continuïtat d'un llegaria a l'altre.
Ens ajudaràs també a com tractar-les avui?
Sí,
sí?
D'això se tracta. Daros idees.
Doncs comencem, Luchi. Les pors.
¿Qué te explico?
Pors ja... a què podem tenir por als adults?
Ja dijimos en el programa anterior... Hem
dit que allò les pors que hi ha un fantasma, un monstre a l'armari o sota el llit, això no.
Esto no, esto ya decimos no, sabemos que no.
Si abans, veiem una pel·lícula de terror, és possible que per la nit ens despertem i... No?
Pero yo pienso, yo soy miedosa en ese sentido, me confieso, pero yo pienso que, por ejemplo, toda la gente que le encanta ver películas de terror, estoy segurísima que duermen a pierna suelta, claro. Yo, que no me gustan las pelis de terror, pues no me voy a ver una peli de miedo para quedarme ahí enganchado en esa imagen, en ese sonido, los técnicos de luz y sonido que lo consiguen tanto, ¿no? Evidentemente hay gente que incluso, mira, esto no me lo había planteado explicarlo, pero disfruta de esa sensación, así que lo que decíamos en el primer programa...
Ya da vida a todo, ¿no?
Sí, pero en el sentido de que no es malo tener miedo. Entonces este pues es un menos malo todavía, quien se lo pasa pipa teniendo miedo, o se lo pasa de miedo, ¿no?
És el que vam comentar en el programa anterior de com reaccionem davant de la por. Hi ha gent que es paralitza i hi ha gent que això el que
actua.
Fa és mantenir-lo en alerta, no? I que això és bo, és positiu. Quan ens paralitza, doncs la veritat és que no.
Ahí es donde está el problema. Exacto, pasaríamos del miedo a la barra fobia, ¿no? Al decir, ostras, me está condicionando en mi día a día. O sea, tener miedo...
La gran majoria de gent segurament que els condiciona la por, ¿no?
¿En qué sentido?
Que els paralitza.
A ver, estoy pensando, por ejemplo, también un ejemplo
Com a psicòloga, en les consultes, quan t'ha vingut persones parlant de la por a determinades coses, la reacció Supongo que si et venen a veure, no és alerta, sinó paralitzant, ¿no?
Claro, estoy pensando, o sea, cuando tenía un ejemplo para decir, pero tú me sugieres otro, ¿no? Es decir, cuando alguien está en consulta y me está explicando, no me habla de la palabra miedo o tengo fobia al trabajo, ¿no? Pero a lo mejor sí que tengo miedo a una situación que se me está dando en el trabajo y me genera ansiedad, me genera pues angustia, ¿vale? Pero
yo y tú vas estirando el fil y al final es claro, no, aquesta por, ¿no?
Claro, entonces es el sí, el miedo a reaccionar ante algo. Pero yo quería centrarme más en los miedos concretamente. O sea, cuando decimos la palabra miedo, lo que se nos viene a cada uno a la mente, ¿no? Miedo a algo en concreto, no una ansiedad, una angustia, una tensión, ¿vale? Entonces pensaba, en el ejemplo que pensaba antes, era cuando alguien va a hacer puenting, por ejemplo, es normal que tenga un puntito de miedo antes de saltar. Y es normal, pero es bueno, aún así lo que hago es que me preparo, lo que hago es que compruebo que esté bien sujeto el arnés, que los elementos de seguridad están bien anclados, etcétera, y me lanzo. Vale, entonces ese miedo está muy bien tenerlo porque te protege, no te paraliza, porque al final saltas, ¿no? Bueno, que quieras saltar y tener esa sensación.
Yo no saltaría.
Yo tampoco. Pero no, pero por ejemplo esto, lo que quería decir, hay que tratarse los miedos, las fobias. Depende, porque Jordi y yo no saltaríamos de un puente.
Aquí no hay res a tractar. No saltar.
No, porque punt. No nos condiciona en el día a día, uh-huh. ¿Vale? Por ejemplo, si yo tengo, siempre pongo un ejemplo en volar o el miedo a las arañas peludas, ¿no? Que yo me invento. Si yo no tengo necesidad de volar en mi día a día, pues a lo mejor no es necesario que vaya a hacer una terapia para quitarme el miedo, no sé qué, no sé cuánto. Ahora, si yo me sale un trabajo o resulta que un familiar vive en Nueva York y tengo que ir a verle porque no sé qué, no sé cuánto, y me paro de ir a ver a este familiar o dejo una oportunidad laboral porque me da miedo a volar. Entonces te diría, pues sí, mira, vamos a hacer un tratamiento para que tú puedas, no te pierdas esa oportunidad, para que no pierdas ese contacto con tu familiar que vive lejos y que no sufras cada vez que tengas que coger un avión. Entonces, lo de tratar va a depender de cómo nos condicione la vida ese miedo, esa fobia que podemos tener.
¿La por volar sería fobia?
Sí, un miedo a las alturas, sí.
De fet, hi ha cursos, ¿no? Hi ha gent que ha d'agafar avions, sí. I per tant necessita fer aquests cursos, ¿no?
Exacto. Sí, pero por eso sería tratarlo, depende de tu circunstancia del día a día. O sea, quien tenga la necesidad de coger un avión con frecuencia y sufre, entonces sí, míratelo porque te vas a evitar un sufrimiento. Si dices, yo en realidad no cojo el avión, no tengo por qué cogerlo tampoco, pues bueno, pues tampoco hay que forzar algo, no hay que quitarse todos los miedos, hay que vivir sin miedo, no, hay que vivir a gusto con tus circunstancias.
Quan parlàvem de les pors infantils, parlàvem sobretot d'aquelles pors al monstre de l'armari.
Más fantasioso.
Quan parlem de persones adultes, hi ha la por a la mort. Cosa que amb els petits, suposo, rarament,
pequeños,
¿no?
Claro, es un concepto que queda lejano, con lo cual no. Solo en el caso de los niños que tienen la circunstancia de vivir la muerte de algún familiar cercano, ¿no? Sí que te pueden aquí surgir preguntas. Y lo que hemos dicho, que tú apuntaste en el programa anterior, la comunicación, informar siempre, si fuera el caso, miedo a la muerte, tal. El miedo a la muerte en los adultos es normal, porque al fin y al cabo es algo que es miedo a lo desconocido, no sabemos qué hay más allá, y para eso están todos los rituales, todas las culturas tienen una manera de elaborar la muerte, ¿no? Pues yo qué sé, estoy pensando, nuestra cultura, pues los rituales de un funeral, a lo mejor en otros lo hacen con cánticos, no lo sé, porque no sé cómo se hace en cada parte del mundo, pero que sí que hay un ritual para esto, para tratar la muerte, y es normal porque no sabemos lo que nos espera, pues bueno. El problema, por ejemplo, de tener miedo a la muerte sería que te paralice. Es decir, como tengo miedo a morir, no salgo de casa, no voy en metro, no cojo el coche, no salgo cuando llueve. Entonces ahí te está paralizando. Bueno, pues claro que vamos a morir todos, eso es innegable. Pero bueno, tenemos una vida por delante que hay que vivirla, disfrutarla.
Introduïm-me avui las fobias. ¿Cómo diferenciaríamos?
Sería la parte, ¿cómo decir? El miedo que estamos diciendo todo el rato es normal, pero la fobia sería la parte en que se convierte en enfermedad, en que nos paraliza, en que nos bloquea.
¿Vale? Y gent que no pot suportar estar en llocs on hagi molta gent.
Por ejemplo, un espacio abierto, y todo lo contrario, la claustrofobia, ¿no? Pues vivo en un 15, en una planta 15, y me dan miedo las alturas y lugares cerrados, con lo cual
no hace falta.
Estaba pensando, bórrate el gimnasio porque te vas a subir 15 plantas cada día. O trátatelo. Es decir, pues bueno, que subas en el ascensor, que tengas recursos para que te puedas enfrentar a ese miedo que te condicione en tu día a día.
Sí que hi ha diversos mètodes per, o diverses pautes per tractar les fòbies. Quina seria la primera?
Sí, serían como tratarlo desde diferentes ángulos. Uno sería, por ejemplo, pues darte pautas conductuales, que como otras veces hemos hablado, sería pues el relajarte, ¿no? Hay un, te explico una cosilla, hay un apunte que tenemos aquí que se llama desensibilización sistemática.
¿Tradueix, Luchi?
Ah, vale, en inglés no sé com es diu, ¿eh?
No, traducció en el significat, perquè ho entenguem.
Explicarlo, sí. Sí, sería como ir haciendo una aproximación, es decir, yo tengo un miedo, ¿no? Por ejemplo, pues al ascensor, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo que dentro del miedo al ascensor, qué te da menos miedo? Pues menos miedo, decir la palabra ascensor, ¿vale? Siguiente, y hacer como un listado, ¿no? Pues ver una foto de un ascensor, estar delante de un ascensor, entrar dentro de un ascensor, entrar dentro y subir una planta, o entrar dentro y hacer un largo recorrido, ¿vale? Entonces sería como irse aproximando al miedo definitivo, que sería pues ir subiendo y bajando en el ascensor.
Y al final saltan, ¿no?
Ay, hay una de estos juegos virtuales que te ponen gafas y te imaginas, pues hay uno de saltar que me han comentado que no todo el mundo salta sabiendo que no hay nada detrás, que es todo en las gafas, pero bueno, aprovecho. Que me
per tant, afrontar-nos a la fòbia o a la por de manera
poco a poco.
Gradual, de exacto. Mica en mica.
Entonces, sería como relajar el cuerpo. ¿Os acordáis? Bueno, hablo, os acordáis para los oyentes, pero te pregunto, cuando hicimos aquel día la relajación, que era respirar, no sé qué, pues sería como ir aplicando la relajación a cada uno de estos puntos del listado, como os estoy diciendo. Mencionar la palabra ascensor. ¿Cómo está tu cuerpo? Ah, pues bien. A ver una imagen del ascensor. Pues mira, ya me empiezo a poner nervioso. Vale, pues vamos a relajar el cuerpo. Cuando esté relajado, siguiente elemento de la lista. Lo estoy explicando así como muy rápido, pero en consulta, o sea, si alguien tuviera que hacer este proceso, sería pues eso, irlo haciendo. Aquí estoy explicando cómo funcionaría. El proceso sería haciendo lentamente. Es decir, pues vamos a hacer una relajación y vamos a invertir 10 minutos, 20 minutos, el tiempo que necesites, hasta que, imaginándote que estás dentro de un ascensor, tu cuerpo está tan relajado como si te imaginas en la playa.
Sí, si algun dia veieu a Luchi Martín acompanyant una persona dient dia ascensor, ara apreta-lo, és que estan fent la teràpia, eh?
Sí, estaria bé.
Evidentment hauries d'acompanyar la persona, no?, per anar fent el seguiment,
sí.
No?
Pues podria,
tu has trobat?
He practicado.
O expliques abans?
No, lo explico. O sea, tuve un caso una paciente que tenía, bueno, pues tenía su miedo, no diré fobia, pero sí un miedo que le paralizaba y que le impedía hacer esa acción, ¿no? Y entonces, pues nada, hicimos este listado y tratamos en la sesión imagínate en el primer escalón, ¿eh?, de este escalonamiento de proximidad al máximo miedo, ¿no? Y pues nada, íbamos relajando el cuerpo hasta que íbamos pasando de elemento a elemento, hasta que pudo imaginarse realizando esa acción. Evidentemente yo no fui a estar con ella a lo que tenía que hacer, pero solo de imaginárselo, cuando me lo explicaba, o sea, era como se le aceleraba el corazón, etcétera, etcétera. Y cuando hicimos las sesiones, al acabar esta sesión con todo el proceso, ahora te imaginas que estás haciendo, pongamos, saltar de un puente, que estás saltando de un puente, y pues sí, soy capaz de imaginármelo. ¿Qué tal tu corazón, tus latidos, tu sudor en las manos? Pues no, bien. Entonces esto sería pues irlo trabajando. Esto sería la desensibilización sistemática.
Ah, això mateix. Després hi hauria la relaxació i tindríem un altre pas, l'últim.
Sí, la relajación sería, formaría parte, o sea, la desensibilización sería hacerlo como pasito a pasito. La relajación sería hacerlo, pues me voy a relajar ante este miedo sin hacer pasos. Y otro punto a tener en cuenta, como la otra vertiente que decíamos de enfocar el miedo desde diferentes puntos de vista, sería el cognitivo, es el pensamiento que tenemos sobre el miedo. Sería utilizar los razonamientos lógicos. Por ejemplo, si uno tiene miedo a volar, está bien que se informe. Decir, pues mira, el avión funciona porque los motores, las turbinas, no sé qué, lo ponen en funcionamiento. Entonces, igual que los pájaros se sustentan en el aire, pues los aviones utilizan el mismo sistema. Entonces, claro, tu mente está procesando que es verdad que si un pájaro vuela y es capaz de atravesar el Atlántico, con el mismo...
Un avión, donde se imagina,
claro,
¿no?
Con el mismo mecanismo puede hacer lo mismo, ¿sabes? Entonces es, ah, vale, lógicamente yo estoy teniendo una información que me hace que mi miedo sin la información se dispare, pero con la información lo puedo controlar. Entonces, con este pensamiento y respiraciones, puedes volar.
Doncs les pors i les fòbies, avui, en aquest espai d'Aprenent a Sentir-nos Bé, amb la psicòloga Luchi Martín, que esperem doncs, que els nostres oients haguem pogut resoldre algun dels dubtes i ajudar
Espero.
A que no tinguin ni pors ni fòbies. Tot
que
i que les pors, tot i que les pors,
nos ayudan.
Depèn de quins casos, ens poden ajudar mm-hmm. a tirar endavant.
Exacto, a protegernos, y no es tanto eliminar el miedo, sino como controlarlo, como reconocerlo y poder darle un uso positivo.
Amb la psicòloga Luchi Martín i l'espai d'Aprenent a Sentir-nos Bé, un dels espais que també formen part de la història dels més de 3.500 programes del Via Directa. I recordant aquests 3.500 programes del Via Directa, avui volem recordar un reportatge molt especial. Va ser el reportatge en testimonis d'una pandèmia on a Ràdio Sant Andreu recollíem el testimoni de com van viure la pandèmia de la Covid-19 els professionals de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Un programa que es va emetre l'11 de març de l'any 2021. Va ser publicat, evidentment, a la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, coincidint amb el primer aniversari de l'inici de la pandèmia de la Covid-19. Aquest reportatge va ser finalista dels Premis de la Comunicació Local 2021. Per tant, va ser un reportatge que va tenir força reconeixement. A continuació, en el Via Directe i recordant aquests 3.500 programes, recuperem aquest reportatge de testimonis d'una pandèmia, un dels reportatges més emotius que hem emès en el programa. Els centres d'atenció primària han estat una de les peces importants en la lluita contra la pandèmia de la Covid-19. A Sant Andreu de la Barca, l'equip de professionals que formen part de l'equip d'atenció primària han treballat de forma incansable per oferir el millor d'ells mateixos. Com han viscut la pandèmia a nivell professional, però també a nivell personal? Ho coneixerem a través d'aquest reportatge dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu, on donem veu a persones que formen part del Centre d'Atenció Primària de Salut de Sant Andreu de la Barca. Testimonis de primera mà, en representació de la resta de companys, on coneixerem el seu esforç i la seva lluita, però també les seves pors i les incerteses del moment.
Bueno, va ser una etapa, una època molt engrescadora, perquè estàvem molt motivats per donar el màxim de suport i ajuda possible en un moment de caos total, però va ser una situació molt dura. A veure, els moments més durs jo crec que van ser cap a l'abril, quan va començar a caure, a infectar-se un avi, un altre a les residències, i veies com anaven empitjorant. Cada vegada anaven empitjorant més, cada vegada anaven morint més, i tot i que intentaves donar el màxim d'ajuda possible, el màxim de confort possible, veies com s'anaven anant. I això va ser dur.
Jo no m'hagués imaginat mai que em tocaria viure això, la veritat sigui dita. Vull dir que era una experiència molt, molt... Bueno, és una experiència dura. És una experiència dura perquè no estem preparats, diguéssim, per una situació així. Per molt que puguem llegir coses i així, viure-la vivencialment és una altra, no? Jo he tingut diverses fases, ara, després d'un any que ha passat això. Vull dir, ja us he comentat que al primer moment vaig haver de... Bueno, pràcticament me'n vaig anar cap a casa perquè no teníem espai físic per poder-nos ubicar. I treballar des de casa tampoc no era una cosa que jo me l'hagués plantejat mai, i bueno, i en principi pues, tens el telèfon i vas fent, no? Després vaig anar recuperant el fet de poder venir aquí amb totes les dificultats que tenim d'espai i d'ubicar-nos, perquè també és veritat que hem crescut com a professionals, i a partir d'aquí fas més el suport entre els companys, que et comenten coses i que et comenten situacions, que llavors tu truques i que, bueno, intentes una miqueta dintre d'un engranatge d'assistència que hi ha poder fer una mica l'aclariment, no? I ara potser ja estem, bueno, ara la veritat és que vaig acabar l'any, bueno, en principi jo contenta, tot i que no tinc un espai físic així estable, no? Vull dir que ara vaig venint, faig combinació entre teletreball i presencial, i la veritat és que bueno, tinc ara el suport d'una companya que va al centre de salut de Pallejà i està dos dies aquí, que també em dona un cop de mà i bueno, anem una mica de bòlit. Ara també estem en una altra etapa, que és la de la vacuna, i que també, bueno, també estem ajudant una mica amb la seva realització també.
Professional m'he sentit més afortunada, perquè jo estimo la meva feina, però m'he sentit molt forta per ajudar, i això per mi és molt important. I després, per altra banda, personal, doncs sempre he valorat la feina, la salut, perquè per altres coses, per això soc metge, i també per les meves circumstàncies personals he tingut moltes coses que han passat a la meva vida que m'han fet valorar la vida. Llavors és una continuació, o sigui, és seguir al costat del pacient, seguir entenent a les persones i donant suport tot el que es pugui, professional i personal, clar, és el que fem.
Lo seguimos viviendo y lo viviré, yo creo, como una etapa importante, porque cuando estás en la facultad o estás en el hospital donde haces el rotatorio, el MIR, que llaman aquí, oíamos de pandemias, o escuchábamos las pandemias y se estudiaban las pandemias, la famosa gripe, mal llamada gripe española, entonces decíamos, oh, una pandemia y tal, y parece increíble que la estemos viviendo, ¿no? Seamos protagonistas de un hecho histórico ya para la humanidad y que a mí por lo menos me ha cambiado. Yo creo que he cambiado no la alegría ni la ilusión, no, sino que ahora vivo mucho más el día a día. Hay la incertidumbre porque dices, bueno, nos convertimos en seres muy frágiles, nos dimos cuenta de la fragilidad del ser humano y de la fragilidad del médico. En un momento dado no tener herramientas y tener mucha información y poca información a la vez sobre algo que desconocíamos. Todos decimos lo mismo, todos, a nivel médico, enfermeras, todos. Había mucha información, poca información, terapias que se estaban probando, en fin, cantidad de bulos. Había bulos en todas partes, era la angustia, ¿no? El desconocimiento de una enfermedad nueva.
Pues con mucha angustia, pero también con mucho coraje, ¿sabes? Ha sido, pues bueno, un reto y una superación diaria.
Doncs la vivència d'aquesta pandèmia ha sigut bastant forta. Crec que tota la població ens hem vist afectats, però en especial nosaltres, i ho dic des del meu punt de vista, crec que ens ha quedat encara aquesta por, aquesta necessitat d'ajudar la població que encara, tot i haver passat un any, és molt, molt elevada.
Al principi, astorat per la contradicció que teníem constant d'ordres, no tant del nostre centre, que la veritat ha estat un centre punter en tot, i no li he de fer la pilota a ningú, que ja porto 34 anys i té més de 50, però ha estat un centre punter en quant a informació, a medis de comunicació, a demanar ajut a experts, a trucar a qui fos, Metges Sense Fronteres, a qui fos. Però clar, això va passar perquè no hi havia unes directrius clares d'una mica més enllà, que sigui la SAP, que sigui la DAP o que sigui pròpia salut.
Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
L'11 de març va ser una data marcada en vermell en el calendari, segons destaca Glòria Jodar, directora dels equips d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca.
De fet, l'11 de març va ser el dia que vam tancar totes les agendes, unes agendes que nosaltres tenim que li diem agendes de resolució, que eren, recordo que aquell dia teníem dues agendes obertes d'ecografies i vam començar a tancar altres agendes perquè, clar, en un dia d'activitat normal s'ajuntava un munt de gent dins del CAP i tots sabem que els passadissos són estrets i per tant ja vèiem que no podíem assegurar cap mena de distància de seguretat i llavors vam començar a planificar agendes unificades amb equips de dos metges, dos infermeres, equips de metges i infermeres treballant des de teletreball per telèfon i quatre o cinc equips. Jo crec que vam acabar amb cinc equips d'atenció a domicili.
A partir de la data de l'11 de març, tot va canviar.
Jo crec que, aviam, la incertesa dona una certa inseguretat, no? Perquè tots rebíem protocols canviants sovint, però a banda dels protocols oficials, per dir-ho així, doncs clar, anaves veient notícies i el que passava, no? Però jo crec que en aquest equip vam aconseguir centrar-nos en un objectiu, perquè si no era molt difícil tirar endavant, no? Fèiem dues reunions al dia per posar-nos al dia de tot. La Mònica i jo, a les tardes, vespres, quan arribaven protocols, els treballàvem i els intentàvem simplificar per quan arribàvem al matí donar missatges molt clars del que calia fer, no? Llavors, a les 8 del matí, amb els equips que hi havíem muntats, ens centràvem en, a veure, els que heu d'anar a les recis, vinga, hi ha aquests casos, ens han demanat que hi anem, i llavors vèiem les patologies, no?, que tot era Covid, evidentment, i ens posàvem les piles per anar cap a les recis, els que van als domicilis, els que es queden aquí a fer presencial, estan treballant les telefòniques i ens passaran casos si algú els ha de veure. O sigui, anàvem coordinant i intentàvem centrar-nos només en la feina que tocava fer. Per tant, sí que per dins et anava la inseguretat, si ho estic fent bé, no sabíem si era un Covid positiu o no, segur, perquè no teníem PCR, però evidentment la clínica et deia que sí. I llavors era doncs, anar treballant i després al migdia posar en comú el que havíem fet durant el dia i ja preparar-nos pel dia següent. O sigui, era una mica anar amb la idea només de que toca ajudar a la població i també ajudar-nos entre nosaltres, perquè va ser un equip que també va treballar molt cap endins. O sigui, jo crec que vam cuidar molt de la població, però també ens vam cuidar molt nosaltres, entre nosaltres, perquè els més vulnerables de professionals, estic parlant, doncs es quedaven a casa fent teletreball, els més grans intentàvem que no anessin a fer domicilis, tot i que al final tots vam fer de tot, però jo crec que va ser aquesta idea de que tots anàvem per un objectiu comú el que ens va fer tirar endavant.
Amb la pandèmia es va prioritzar les visites a domicili i també les visites telemàtiques, un canvi molt important de com s'havia treballat fins aquell moment.
Doncs mira, a l'inici de la pandèmia hi han com dues fases de l'inici de la pandèmia, no? Perquè va ser un primer mes molt intens. Una primera part molt d'inseguretat i incertesa, no? Perquè en poc temps vam passar de, bueno, no passa res, són casos que estan a la Xina, però i de cop i volta, no? Va arribar el que sí passa, no? I llavors vam haver d'actuar amb molta rapidesa i reorganitzar-ho absolutament tot. Llavors, clar, reorganitzar-ho tot té els seus temps, però no hi havia temps. I per tant, recordo una reunió que vam fer d'equip i vam dir si hem de protegir els més vulnerables, el que haurem de fer és, bàsicament, incrementar molt l'atenció a domicili, perquè si la gent s'ha de quedar a casa, no? En principi, després ja va venir el confinament i va quedar clar que tothom es tenia que quedar a casa. I llavors vam organitzar molta activitat a domicili i molta menys activitat presencial, però després ja vam veure que això no era suficient i llavors vàrem començar a treballar les zones netes, les zones brutes, per poder identificar espais per on passessin les sospites de Covid i espais per mantenir una certa activitat. I l'altra reorganització forta va ser tot el tema de l'atenció telefònica i també de l'activitat de teletreball, sobretot per a alguns professionals que també eren vulnerables però que podien seguir treballant des de casa, no? O sigui, va ser com una reorganització total, li vam donar com una volta a tot, als espais, a la manera de visitar, a l'atenció a domicili, i vam acabar fins i tot tenint que demanar a l'Ajuntament el centre cívic perquè llavors no teníem possibilitats d'encabir tot el que calia fer mantenint les distàncies de seguretat i els espais nets i bruts.
En un any es van fer més de 8.000 visites domiciliàries. Atanasi Mata, metge de família del cap de l'Avinguda Constitució de Sant Andreu de la Barca, va realitzar, sobretot al principi de la pandèmia, tasques de suport domiciliari a residències.
Sobretot residències. Jo em vaig centrar molt en donar suport a residències d'avis, Can Sunyer, Sol Ponent, Vitàlia, Nostra Senyora, però sobretot Can Sunyer i Sol Ponent. M'he trobat un personal que intentava donar-ho tot, però es veia desbordat i aclaparat pel volum de pacients, de residents malalts. Veure com empitjoraven en hores o en dies gent que estava bé, que s'havia mantingut bé però que queien en res, i que tu intentaves donar suport, donar tractament, alleugerir en els casos que veies que no hi havia sortida, i et veies desbordat. Et veies desbordat perquè era una situació nova, desconeguda i que et sobrepassava.
Impotència?
Molta, molta, perquè tu volies... tu tens clar unes angines que has de donar, quant de temps, com evolucionaran. Aquí, pacients molt anyosos que deies aquest es morirà, anirà malament, tiraven endavant. Gent que no era tan anyosa ni amb tanta patologia, de cop i volta queien i ja no s'aixecaven. Tenia una evolució molt, molt erràtica. No acabaves de saber ben bé què estava passant.
Per fer les visites domiciliàries i també les residències calia utilitzar els EPIs i anar amb les màximes proteccions.
Tot això ja començava amb tot un cerimonial, per dir d'alguna forma, en el mateix ambulatori. És a dir, tu ja t'havies de vestir de determinada manera, t'havien d'ajudar els companys per vestir-te de forma correcta, ells supervisaven que tu estiguessis amb l'EPI ben posat com tocava. Sempre ho fèiem en parelles, és a dir, al principi eren més persones que t'ajudaven, però després eres el metge i l'infermera que anaves en equip. Tu supervisaves com s'estava posant l'equipació l'altre i l'altre et supervisava tu. Tot havia de ser en un ordre, en una metodologia estricta, més que res per intentar no infectar-te tu i tu no ser vector d'infecció a d'altres persones. Després, cada cop que anaves a una residència abans d'entrar, també t'havies de higienitzar de determinada forma. Després de veure cada resident al sortir, canvi de guants, tirar producte, al sortir de la residència i anar a una altra residència el mateix, com havies d'equipar el vehicle en el qual feies els domicilis amb una sèrie de plàstics que havies d'anar canviant. Era tot un cerimonial i tot això només per anar-hi. Un cop allà, el material l'havies de desinfectar cada vegada que visitaves un resident, anaves amb uns recipients on ho ficaves tot per després tot allò esterilitzar-ho. Perdies molt de temps amb això, però s'havia de fer, eren les mesures que tocaven.
Alba Pérez, tècnica auxiliar de cures d'infermeria, també recorda aquests moments.
Nada más llegar, tienes que tomarte la temperatura, desinfectarte entero y ponerte todo el EPI. Entonces, cada vez que entrábamos a habitación por paciente teníamos que hacer cambio de vestuario, tanto de guantes como de peucos, de EPI, de todo. Y cada habitación, cada persona aislada, sola y de uno en uno y continuo. Luego se iba a la calle y a lo mejor que la gente no termine de respetar las cosas y luego en el trabajo que sea todo tan marcante, choca un poco lo que ves desde dentro y lo que ves fuera.
Les visites als domicilis es feien com a mínim amb un equip format per dues persones, tal com en recorda l'infermera Maripaz Rodríguez.
Bueno, íbamos en principio dos personas porque nos teníamos que poner el EPI antes de entrar en el domicilio. llevábamos las cosas justas y no las dejábamos en ninguna superficie para evitar contagios. Y a la salida de cada domicilio, después de lo que tuviéramos que hacer, pues todo se desinfectaba, incluso nosotros, ¿vale? Pues utilizando lejía, nos quitábamos los patucos, los guantes, y todo eso iba en una bolsa individual que la traíamos al centro y la eliminábamos en una zona especializada.
Les visites als domicilis en situació de pandèmia també les recorda l'infermer Rubén López.
Van ser, jo crec que sempre dic que ens vam haver d'adaptar a una situació que ja es feia, perquè els domicilis era algo que ja fèiem, però no al nivell que ho estàvem fent. Per tant, vam haver d'aclarir molt els circuits, com ho fèiem, de la manera més saludable i evitant els perills que pot tenir el anar d'un domicili a l'altre. Per tant, ens vam reestructurar, vam saber fer-ho de la millor manera possible i crec que el resultat ha sigut positiu.
Els protocols han anat canviant durant la pandèmia. Glòria Jodà recorda la primera visita que es va fer en un domicili de Sant Andreu de la Barca davant d'una sospita de positiu de Covid.
Jo també recordo de l'atenció a domicili, el primer domicili sospita Covid, quan encara els protocols eren molt canviants. El primer domicili sospita Covid, el recordo que encara no hi havia confinament. I llavors el que deia el protocol és que tenies que posar l'EPI abans d'entrar al domicili i després deixar-lo a l'EPI en el domicili del pacient, amb una bossa, i que ella el llancés. Aquests van ser uns dels primers protocols. I amb la Mònica, l'adjunta a direcció, vam decidir que anàvem ella i jo a fer el domicili, que era una noia que tenia mal de coll i dècimes, i bueno, vam decidir, ens va semblar que allò no era un Covid, que era un refredat comú. És igual, tampoc ho sabrem, perquè en aquell moment no podíem fer cap prova. I sí que recordo que ens vam posar l'EPI a l'escala i vam baixar un parell de veïns i ens vam mirar amb una cara rara, no? I vam pujar corrents cap al domi de la noia, li vam dir no t'espantis, però hem d'anar protegides perquè hi ha algun cas... llavors s'havia anunciat un cas de Covid, el primer cas de Covid, no? Aquest va ser el primer domicili. Després ja la resta de domicilis doncs, ens van enviar material i vam tenir EPIs fins que es van acabar i després vam estar una bona temporada sense tenir-ne. I anàvem amb l'EPI, però, bueno, tampoc amb una rigorositat, no portàvem ni les pantalles ni les ulleres, simplement l'EPI i la mascareta.
A l'inici de la pandèmia, l'equip sanitari va patir una manca d'equipaments de protecció individual.
Aquesta va ser una gran angoixa d'aquell moment, que no va durar molt, però en aquells moments es feia etern, no? La manca d'EPIs i la necessitat de la quantitat de feina que hi havia a domicili, bueno, i de visites presencials també. I sí, vam fer una crida a la població i bueno, va ser espectacular. O sigui, vam rebre EPIs de pintors de Sant Andreu de la Barca, vam rebre EPIs en plàstic, però en plàstic molt gruixut i que ens va anar molt bé, de Nissan. Venia gent i ens portava mascaretes que tenien a casa, ens portaven ulleres, ens portaven gorros, i després els que no tenien material doncs ens van fer donatius a través de l'Ajuntament, per exemple la AMPA de Palau o de Montserrat Roig, o sigui, ens van ajudar moltíssim i vam poder tirar ben bé un mes amb aquells EPIs, no? Sabíem que des de serveis centrals de salut s'havien fet les comandes, però ja sabeu que estava tot col·lapsat i que arribaven els avions, però no els deixaven... O sigui, sabíem que el material estava arribant, però clar, no arribava, no? I la veritat és que ens vam apanyar amb totes aquestes coses, no? Amb els plàstics de la Nissan, amb el...
La pandèmia de la Covid-19 va fer augmentar l'assistència telefònica per evitar desplaçaments als centres de salut. Les persones que formen part del GIS, gestió i serveis dels equips d'atenció primària, han vist un gran increment en el nombre de trucades rebudes i gestionades durant la pandèmia. Assistència telemàtica es va incrementar més de 150 trucades diàries. de visites telefòniques s'han realitzat més de 91.000. La feina dels administratius sanitaris és el pont entre el pacient i els professionals d'infermeria i medicina. Xavier Romero, membre del GIS.
Fins que es va reaccionar, jo dic en impersonal, fins que es va reaccionar, va estar molt complicat, perquè un mateix número d'entrades telefòniques que estaven acostumades a, invento, 3, de cop i volta, no són 3, sinó que són, no 30, 300, òbviament es va col·lapsar. Era entrar a les 8 del matí i sortir a les 8 de la nit sense que el telèfon parés de sonar i sabent que no havies pogut atendre el 100%, ni el 90, ni el 80, ni el 70% de les trucades que ens entraven. A mesura que Salut es va començar a donar compte d'això, es van augmentar les línies, es van augmentar els recursos de personal, finalment es van posar molts més administratius, ara n'hi ha molts administratius, el telèfon sona, però hi ha moments que no sona. Això vol dir que has donat a l'abast i que has aconseguit recuperar totes les trucades que hi havia pendents. A la porta bé, encara i tot que ha hagut una lluita constant entre si a la porta havia d'haver un personal sanitari o un personal no sanitari. Un personal no sanitari, nosaltres sempre hem pensat que no és qui per dir-li a vostè vagi a su casa que le llamaremos d'aquí a un rato. I si aquesta patologia que té resulta que era urgent, això era molt complicat per nosaltres. Amb aquest cap, afortunadament, que és d'aquí parlem de Sant Déu de la Barca, sempre ha hagut algú sanitari a la porta fent el cribatge, que es diu. I decidint si aquella persona havia d'entrar directament o esperar-se o no, ¿vale? Que caes, infermeres, fins i tot metges de portes hem tingut. A nosaltres aquesta responsabilitat ens ha passat bastant per llarg, cosa que agraïm molt ara que sabem que governamentalment no se'ns considera sanitaris i que si nosaltres agafem una malaltia per Covid no se'ns reconeix com a accident laboral professional, sinó com a malaltia comuna, amb el que això pot repercutir a nivells econòmics o a nivells de tractaments o a nivells del que sigui.
Per Xavier Romero, la situació viscuda durant la pandèmia era un aprenentatge continu.
Les informacions eren creuades, eren variades, no sabíem ben bé què fer. Nosaltres mateixos anàvem aprenent sobre la marxa. És un tema que per mi ha estat una experiència brutal. Ja t'ho porto molts anys a l'ICS, mai havia viscut una cosa així. Amb l'Ebola va ser absolutament diferent, no va tenir res a veure. I, ostres, havíem d'anar aprenent sobre la marxa i donant informacions que fossin veritables. Això és el més important, no inventar-nos coses, sinó intentar donar la màxima informació possible i que fos veraç. Ostres.
Hem volgut buscar també una fotografia, una imatge d'aquesta pandèmia.
Una imatge que em defineix la pandèmia eren les reunions a primera hora del matí i al migdia que fèiem tot l'equip en el passadís per organitzar el dia a dia. Era com avui la batalla està a tal lloc, aquests soldats aniran aquí, aquests soldats aniran allà, aquella distribució de rols i veure que tothom treballava en una mateixa direcció i com un equip. Jo em quedo amb aquesta imatge de lo que ha estat la pandèmia. Per mi la paraula és equip. Va ser molt enriquidor, en aquest sentit va ser molt dur però va ser molt enriquidor com a imatge del que ha quedat. Com a imatge personal n'hi ha moltes, és a dir, hi ha molts pacients que hem vist caure, que ha estat dur, sobretot en el moment dur de la pandèmia en una residència. A mi el que més em va colpir va ser un avi d'uns 90 anys que feia una vida totalment autònoma i d'un dia per un altre va començar a caure, febre alta, ofec, i se'n va anar en res, en 2-3 dies. No va donar temps a fer pràcticament res. I era una persona que tenia molta edat, 90 i escaig anys, però conduïa, feia una vida totalment normal. I se'n va anar en res. És la impotència de dir, no ha donat temps a fer res.
Bueno, em ve al cap una imatge com, bueno, de susto, de desesperació inicial, i poc, bueno, una mica com que la situació l'anem entomant, no? I l'anem una mica resolent, ens anem adaptant, i és una situació com de canvi, no? De canvi.
A mi em va copsar molt el fet de que ens ajuntéssim cada dia, a les 2 del migdia, a dalt, a la planta de dalt, en silenci, quan ja la cosa estava més calmada, i poséssim en comú totes les coses que ens havien passat durant el dia. Jo això no ho havia viscut mai a l'Institut Català de la Salut. Jo puc haver viscut reunions setmanals, les reunions quinzenals, els grups de treball, tot el que et puguis imaginar, però aquell cada dia, com ha anat a la residència, què ha passat a la residència, com heu estat, qui, el de metge de domicilis, l'altre, el taulell, com... Ha sigut un moment en què, de debò, la paraula equip tenia sentit. Tenia molt de sentit, saps? Això és una imatge que m'ha quedat molt forta. L'altra, ja t'ho he dit, no puc dir noms, no puc dir pacients, però han hagut pacients que m'han fet plorar a mi. Poder no davant d'ells, perquè un dels dos ha de mantenir-se fort quan algú et comunica una qüestió així, i et toca a tu, òbviament, que ets el que portes la bata blanca. Però després a casa, o explicant-ho amb la dona, que sap entendre-ho i empatitzar perquè també està al ram, ha estat espectacular aquell sentiment de dolor que t'ha pogut transmetre molta de la gent d'aquest poble.
Costa perquè hi ha de tot, però la imatge, potser la imatge del confinament, no? aquesta imatge genèrica, doncs, d'haver d'estar amb mascareta, d'haver de tenir cura permanent de tot, és una imatge de capteniment, no?
Sobre todo el tema de ir tan tapados, tanta distancia, todo con tanto cuidado, es con lo que más me quedo, que es lo que más me ha chocado de este tema.
Bueno, jo soc positiva i aleshores penso que hem après molt a treballar en equip, que hem après molt a recolzar-nos, a reinventar-nos i a seguir lluitant, i que no ens enfonsem per res. O sigui, seguim endavant amb el que hi hagi. Lluitarem amb això i lluitarem amb el que vingui. I lluitarem ara amb les vacunes.
Si és personal laboral, el nostre equip aplaudint. O sigui, si és com de dir, vinga, som forts, tirem endavant, tot el nostre equip, vestits amb els nostres gorros, amb les nostres robes d'epis i de preparats per treballar, fent reunions que aplaudíem. I això era com una motivació per seguir endavant i fèiem equip. I si és com a sanitària, no, de, com a persones, doncs mira, concretament d'un matrimoni que és pacient meu, la imatge d'una videotrucada, la meva primera videotrucada a un pacient que parlàvem per telèfon, que estava sol en un hotel i ell ja estava millor perquè havia passat la pneumonia, la dona estava a casa, un matrimoni que estaven molt units. Doncs la primera videotrucada que vaig fer amb un pacient meu va ser molt important, perquè és com que et descobreixen que estàs allà. Ells amb la veu estan molt sols igual, se senten agraïts, però quan et veuen diuen, ostres, és veritat, és el meu metge de capçalera. I per mi aquella primera videotrucada va ser molt important, perquè em va obrir a dir, ostres, però sí, estem allà, estem al costat d'ells i no ens han vist. I ho saben, però quan m'han vist s'han sentit com agraïts i tranquils, que sobretot vaig veure que va estar molt tranquil aquesta persona. Sabia que cuidàvem a la seva dona a casa, ajudàvem a la família i ell estava sol, però que estàvem allà pendents d'ell, i em va agradar molt, la veritat.
Pues mira, yo me quedo con la cohesión del equipo, con el orgullo y la satisfacción de formar parte de él, porque nos hemos unido, nos hemos apoyado, hemos llorado, hemos sufrido, pero siempre, siempre alguien nos daba la mano para continuar.
Sens dubte la solidaritat de la població, el fet de que ens portaven ulleres i epis i els aplaudiments de les 8 de la tarda.
Yo me quedaría con la de la cara de una madre cuando vino y muy preocupada y se le hizo el test rápido y hasta la cara de la madre cuando vio que el niño era negativo. esa cara de esperanza, de decir gracias, Dios mío. Esa cara, esa foto la tengo en la mente, ¿no? La madre diciendo, te decía en la mirada, por favor, que niño, un cansancio, de un nene de 12 años, cansancio generalizado, unas lesiones en la piel, que afortunadamente fueron unas lesiones que no tienen nada que ver con el proceso del COVID, pero esa cara me quedó. Y la otra es una foto que hicimos el día de San Jordi, donde estábamos todos. Eso, porque dice, te preguntas, ¿no? Te haces la pregunta, ¿estaremos juntos? ¿Nos derivarán a otros centros? ¿Los volveré a ver?
Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
La pandèmia va obligar a molts dels professionals que treballen a l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca a l'haver de reinventar-se, de canviar el que havien fet fins ara en el seu dia a dia. És el cas de la treballadora social, Carme Llopart.
La meva feina es va veure una mica estroncada, per dir-ho d'alguna manera, en el primer moment, perquè jo estava ubicada a la consulta de la Solana i es va necessitar una consulta d'aïllament pels primers casos que arribaven i, bueno, la que jo estava ocupant era la que es va veure més indicada per ubicació. Llavors, a partir d'aquell moment, jo ja automàticament vaig haver de canviar la feina perquè no podia atendre directament a la gent, tenim un problema greu d'espai, i va passar automàticament a ser una feina més telefònica i més de trucades, és a dir, vaig perdre una mica tot el tema de la presencialitat. I quasi bé em vaig tenir que reinventar a veure una miqueta quin era el rol que jo podia fer, diguéssim, durant aquells primers moments que van ser bastant durs. I bàsicament era trucada telefònica i estar molt, molt, molt en contacte amb els companys de serveis socials de l'Ajuntament de Sant Andreu, que ells també rebien moltes trucades de situacions de persones que també afectaven pel tema salut, pel tema familiar, i feia una mica de pont, vale? Entre el centre de salut, amb els companys d'aquí, i els companys de l'Ajuntament.
Carme Llopart explica als micròfons de Ràdio Sant Andreu quina és la situació que es va trobar i com ho va gestionar.
Bueno, hi ha molta disparitat de situacions i, evidentment, el maneig d'aquestes situacions també depèn molt de les persones i de les famílies. Hi ha famílies que tenen recursos propis una mica per anar-ho resolent i el que vas fent és acompanyant, no? I dubtes que tinguin i aclariments, i d'altres que has de fer ja una intervenció més directa, aquí tries si pots fer la presencial, i si no, evidentment, bueno, el treball que jo faig molt i sempre l'he fet molt així és un treball molt en xarxa, és a dir, estar en contacte amb els companys de l'Ajuntament i sumar, no? És a dir, ajudar, que si hi ha coses que jo les puc resoldre, les resol, si no, han d'anar allà, i per no fer anar la gent d'un cantó a l'altre, per dir-ho d'alguna manera, no? I, bueno, en principi és un engranatge, llavors, bueno, situacions molt dures, i si coneixem recursos que pensem que els hi poden ajudar millor, doncs llavors també els orientem. Bàsicament eren persones que havien començat amb persones grans que havien estat contagiades, necessitaven suport sobretot per atendre'ls, i va haver-hi un moment així bastant crític, perquè moltes d'aquestes persones grans ja tenien un servei d'ajuda domiciliària, aquest servei es va veure qüestionat una mica pel tema dels contagis, i llavors les famílies realment eren situacions bastant desesperants, no? Que una mica el que feies era poder calmar, no?, la situació i poder pensar entre tots quines sortides i quines solucions hi havien. Moments així jo crec que també dona peu a que hi hagin molts mals entesos, amb que són situacions noves que nosaltres mateixos tampoc no les havíem viscut mai, i per tant, bueno, intentar poder pensar pels altres i poder donar una miqueta aquell suport i aquelles orientacions inicials.
La mort de familiars i persones properes ha estat el moment més dur de la pandèmia. I més quan en determinats moments no es podien fer ni vetlles, ni cerimònies de comiat o abraçades de consol. Aquesta és la situació que s'han trobat les persones que han perdut un familiar, un ésser estimat o un conegut. La pandèmia de la Covid-19 va impedir els ritus funeraris o els comiats, com sempre s'havien fet. La doctora Anna Perarnau recorda la duresa d'aquests moments.
És duríssim. Per mi és duríssim perquè veus la impotència dels familiars, la resignació, la soledat, perquè el pacient s'ha mort sol, encara que hi havia un equip amb ells, però la família no hi era. La família desconnectada, potser és una persona que ha estat mesos a una UCI i acaba morint, doncs no l'han vist, no s'han pogut despedir. Això jo no em pensava que la nostra cultura fos tan important, que haguéssim d'estar tocant i parlant amb els nostres malalts a la família. Ha sigut impressionant. Jo la veritat és que la duresa la veiem perquè al millor el malalt no l'hem vist, però els seus familiars han vingut i ens han preguntat, ens han demanat ajuda, i alguns no han demanat ajuda però hem estat a darrere perquè al final han necessitat aquesta ajuda. I crec que la paraula és soledat, la que ho resumeix més, és duríssima, duresa, i després un sobreesforç nosaltres com a professionals per ajudar-los, perquè no estàvem acostumats a això. Jo porto, no sé si són 25 o 26 anys fent de metge, i els dols estem cansats de portar-los, vull dir, és la nostra feina, però un dol amb aquesta resignació i soledat jo no l'havia viscut mai, i ara n'hem viscut molts, la veritat, n'hem hagut de veure molts.
La Covid no només va afectar a nivell professional, sinó també en l'àmbit més personal. És el cas de Carmina Domínguez, infermera, que ens ha donat el seu testimoni.
Jo vaig passar la Covid, però a més és que anímicament estava bastant enfonsada, ja que en 4 dies de diferència vaig perdre la sogra i 2 tiets. El meu marit estava ingressat a punt d'intubar-lo, finalment no el varen haver d'intubar, i jo estava fotuda. En aquell moment no es feien PCR si no ingressaves. Jo sol feia que dic que em trobava molt malament, que em trobava molt malament, i se'm va dir això, que si no ingressava a l'hospital no em faria la PCR. Finalment, per pesada, suposo, em van fer la PCR, lògicament era positiva, i la cosa, o sigui, jo tampoc estava bé, em anava, cada cop em trobava més xafada, no tenia ànims de res, no tenia gana, i a més tinc una nena adolescent, tenia 16 anys l'any passat, i a mi em van proposar ingressar, tenia una pneumònia bilateral, i em vaig negar a ingressar, perquè el meu marit a la UCI, la meva filla de 16 anys s'havia quedat sola, i vaig dir que no la podia deixar, perquè ella, què faria, no? Que a més també estava amb pneumònia, però estava millor. Per sort, els adolescents ho han passat bastant més bé. Aleshores em vaig negar, vaig demanar que em deixessin oxigen a casa per si el necessitava i que em fessin el tractament, que com que era infermera jo sola em cuidava. I en cas de que em posés pitjor, faria un trasllat urgent a l'hospital. No va fer falta. Per sort, a poc a poc em vaig anar recuperant. I això va ser, vaig començar el 30 de març amb la baixa, i em vaig reincorporar el 9 de juny. Quan em vaig reincorporar, les coses havien canviat moltíssim.
Durant la pandèmia i sobretot a l'inici, també canvis pel que fa a les consultes de pediatria, que es van traslladar al Centre Cívic de la Plana i més concretament a la seu de la penya barcelonista de la ciutat, tal com recorda l'infermera Carmina Domínguez.
Vam estar visitant els nens a baix, a la Plana, perquè aquí no es podia fer revisions. Això ho vam patir malament, els nens, els nadons, vam anar a fer alguns nadons a casa la primera visita, perquè no volíem que els nens més vulnerables, que són els més petits, sortissin de casa per fer revisions. Es va pensar en aquell moment que les revisions no eren tan necessàries, que sol hauríem de veure els nens per vacunar-los i parar de comptar, que millor que no sortissin, que estiguessin a casa.
De les visites presencials es va apostar, sobretot a l'inici, per les visites telemàtiques.
Aquí s'estava fent trucades, o sigui, visites telefòniques, que abans eren impensables. Es visitaven els nens per això per telèfon. Em feien moltes trucades cada dia, es parlava amb els pares, no es va deixar d'atendre a ningú, però vam haver d'aprendre que teníem que treballar d'una forma diferent. La pandèmia ens ha canviat a tots, ens ha canviat la perspectiva. Hem vist que veritablement, doncs moltes vegades es veien nens que no feia falta, perquè potser venien per donar-te hora, és que venien per donar-te hora per una revisió, o sigui, coses absurdes, no?
I ara, doncs, tot el que podem, o sigui, hem après a que això és un valor que no deixarem anar, el fet de poder establir contacte amb els pares, però això, moltes vegades, doncs, escolta'm, que té febre, què faig? Doncs, escolta, dona-li això, o fes això, o té una diarrea, doncs és una dieta tova. Moltes coses que no fa falta que siguin presencials. De fet, això inclús en els nens grans els hi va bé perquè no han de faltar a l'escola. Si és una cosa normal, no han de... Ara, sí, quan hi ha sintomatologies de Covid, doncs clar, els hem de fer venir. Hem après a fer PCRs, a fer tests ràpids, a vacunar la gent.
A l'equip de pediatria estava format per 5 infermeres que estaven en el centre cívic de la Plana i també 2 pediatres, Francisco Molero i Felipe del Val.
Mi trabajo fue en el área de pediatría, pues primero, el primer mes canalizar toda la incertidumbre que había y decidimos ir con una iniciativa brillante del ayuntamiento, de la dirección del ambulatorio, también de trasladar una parte, estábamos Francisco, el doctor Molero y yo, en pediatría, con el conjunto de enfermeras y decidieron que Inma Gilbert y yo nos fuéramos a La Plana para hacer pues todo lo que era niño sano, niño en urgencia, entonces porque considerábamos que había cosas que telefónicamente no podía, yo también pensé, telefónicamente no se puede resolver telefónicamente, no se puede decirle a un niño que tiene fiebre por teléfono. Entonces lo que hacía era pues decirles, vente que tenemos que hacer una tira de orina, tengo que palpar ese abdomen, sobre todo el abdomen, que es una caja de sorpresas, y auscultarlo. Entonces, claro, lo que la literatura, la poca literatura que nos acompañaba en ese momento era más destinada a público, tipo adulto, a pacientes adultos, que era lo que nos preocupaba en ese momento. Gracias a Dios, en ese momento se decía también que los niños eran asintomáticos, que lo pasaban muy leve, y bueno, realmente pues en La Plana empezamos con actualización de vacunas, las revisiones de los niños, la primera revisión, y todo lo que era terapias antihistamínicas, o sea, todo lo que era tratamiento se cumplía, y las caídas, las heridas, lo que había, también gracias a Dios, y gracias a la pandemia, pues son menos niños que iban al parque, menos caídas, menos heridas, menos accidentes en nene.
Reportatge de com s'ha viscut la pandèmia de la Covid-19 en el Centre d'Atenció Primària de Sant Andreu de la Barca. Amb aquestes entrevistes, amb l'equip de professionals que en formen part. Com ho han viscut a nivell professional, però també a nivell personal. Una figura nova de perfil professional que s'ha creat durant la pandèmia és la figura del gestor Covid. Hem parlat amb Carles Anguela.
Doncs la veritat és que era una feina que la vam començar abans de l'estiu, aquí al CAP. No teníem excessius referents, vam anar formant-nos a mesura que avançaven les setmanes i francament ha estat una feina molt, molt interessant perquè d'alguna forma hem anat contribuint a ajudar a tot el sistema sanitari al poder controlar al màxim la pandèmia, el malestar i ajudar la gent. Hi ha hagut moments de tot. La veritat és que és una feina en aquest sentit de cara al públic molt polièdrica, no? I hem tingut doncs moments que són una mica com de comèdia i d'altres que són tristos perquè evidentment hem contactat i contactem amb gent doncs que ha tingut pèrdues familiars i personals molt, molt sentides. Les trucades clar, estan orientades de seguida primer a saber, a conèixer l'estat en què es troba el pacient, l'usuari, i després immediatament doncs, bueno, donar, seguint els protocols, que això sí que ha estat sempre molt ben marcat i orientat, doncs, donar les indicacions oportunes perquè la gent pogués afrontar els dies que li tocava doncs, estar convivint amb la malaltia amb la màxima seguretat possible, donar molta seguretat, sobretot donar molta seguretat i ajuda.
El gestor Covid havia de donar una informació molt concreta.
Doncs les pautes que havia de seguir per l'aïllament, els números de contacte per si la sintomatologia que havia aparegut doncs, anava a més, i bé, donar-li aquest referent sempre de que estàvem disponibles per qualsevol consulta i dubte, i ajudar-lo a que entengués que el sistema de perimetrar el seu confinament doncs, sobretot anava en benefici dels convivents, de l'entorn familiar.
Amb l'inici del curs escolar, al setembre del 2020 es van incorporar els gestors Covid escolars, i Manol Moreno comenta la seva feina diària.
Doncs la meva feina ha consistit en portar un tracte entre les escoles i el CAP, no? De gestionar els casos que vagin sortint de les escoles, institut i escoles de bressol, i detectar els casos, fer els estudis de contactes dels nens i posar-nos en contacte amb les escoles per poder-ho gestionar de la millor manera.
El protocol d'actuació davant de casos positius a les escoles han experimentat canvis.
Des del setembre que va començar el curs fins a dia d'avui ha hagut molts canvis, tant de protocol com de maneres d'actuar. Hem anat anant buscant-nos una manera, perquè ja han hagut molts canvis durant tot aquest temps, i hem anat evolucionant, diguéssim, perquè no hi havia una feina clara en aquest lloc de treball. O sigui, és un lloc de treball nou, i l'hem creat, no?, una miqueta, segons les experiències que hem anat tenint, i al final, doncs, amb molt d'esforç i molt de treball, perquè la veritat que hem anat bastant ofegats, i clar, això ha sigut una cosa que ens ha pillat de noves, i al final, doncs, mica a mica, hem anat aconseguint una manera de treballar bastant eficient.
I quin era el protocol que s'havia de seguir davant d'un cas positiu de Covid en una classe i en una escola? Cris Romero, gestora Covid.
Nosaltres principalment parlem amb la direcció escolar. És el contacte, o sigui, en el moment que surt un positiu, ens arriba l'avís. Bueno, de vegades del familiar que contacta amb l'escola o a través del servei d'epidemiologia, hi ha diverses vies, a mitjans de laboratori també. En el moment que entra un positiu, primer amb la direcció, sempre és la comunicació amb la direcció, és constant. Llavors esbrinem l'últim dia que ha estat aquest nen a l'escola, estudiem una mica cada cas. Si quadra tot segons el protocol actual, el que fem és actuar sobre el grup bombolla. Llavors el grup bombolla en un principi s'actuava directament a la classe, ara estudiem i normalment ho fem aquí al Centre Cívic La Plana. Si tem a tot el grup bombolla, una hora s'actua, es fa la PCR, van marxant tots cap a casa, es confina el grup, i llavors quan surten tots els resultats, pues s'estableix una quarantena, el fi de quarantena. De vegades surten més positius del grup bombolla i canvia, i si no, pues la quarantena és des de l'últim contacte amb el primer positiu.
I a l'equip de professionals del Centre d'Atenció Primària també els hem demanat com veuen el futur.
Gran pregunta. Com el veig? Esperançador, perquè han començat les vacunes, negre pel ritme d'arribada de vacunes. És a dir, si jo crec que ens en sortirem quan estigui vacunat un gran pool de població, però per fer aquell gran pool de població ha d'arribar vacunes de forma massiva, i ara en aquest moment no és el cas.
Home, jo el veig, sempre vaig dir que hi havia un abans i un després, no?, en una situació d'aquestes. Jo crec que, i sempre hi ho he repetit molt, durant la pandèmia, les coses que abans funcionaven, per mi, ara funcionen molt bé. Les coses que no funcionaven, pues ara ja no funcionen i potser aquestes les hem de deixar de banda, no? I llavors intentar esbrinar doncs, les que ens han funcionat, posar-les en pràctica i poder convèncer també a companys, a direccions i a institucions perquè ens ajudin a poder-les continuar endavant.
Bueno, si sigue así un poco difícil, pero bien, cada vez mejor.
Doncs el futur, sempre positiu, lluitant, treballant, ajudant, i l'únic que sí que és veritat que hi haurà un abans i un després. La forma de relacionar-nos les persones no serà la mateixa, nosaltres som mediterranis, ens contactem físicament, necessitem l'activitat social, jo crec que això canviarà, perquè la pandèmia se n'anirà en quant a millorar, però no se n'anirà en quant a que serà cíclica com una grip i haurem de protegir-nos sempre. Llavors, per tant, crec que hi ha un abans i un després de la vida social, de la vida familiar i de la relació entre persones. Això claríssim.
Bé, molt bé. Molt bé, perquè amb l'arribada de la vacuna, amb totes les mesures que s'han pres, amb tota la tasca aquesta doncs, de seguiment diari i continu, vaja, nosaltres veiem bastant dia a dia doncs, si arriben o no consultes i si hi ha positius o no, i en aquest moment és bo.
Tú sabes que yo soy una persona muy que está llena de ilusión, pero sí que esto yo creo que ha sido como mi paso de adolescente. He crecido, he madurado. Yo siento que ya Felipe ha cambiado en el sentido de que sigo siendo el mismo tipo alegre, el tipo que tiene una sonrisa siempre, que soy positivo, soy emprendedor, pero ahora es eso, es como ser consciente que la vida es una, irrepetible, y que hay que disfrutar el día a día, Jordi.
Bueno, esperanzador. Nada más. Espero que la vacuna funcione y que todos podamos volver a la normalidad.
El veig, és una pregunta interessant, el veig diferent, però el veig positiu i el veig reestructurat també. Bé, el veig molt bé.
Bé. Bé, com no? Bé, absolutament bé. Si anem vacunant, anem prenent consciència. Sembla que prenem consciència tots, grans i joves. No culpabilitzem cap franja. Tots anem prenent consciència de mica en mica de com anar fent les coses. Jo crec que bé, ens en sortirem.
Són les persones, els professionals que estan treballant, que han donat moltíssim, que han fet un gran esforç, que han canviat la manera de treballar, que s'han organitzat constantment, que no han fet vacances per Setmana Santa, que no han fet vacances per Nadal, que amb la primera onada ens vam allunyar de les famílies perquè vam estar pràcticament dedicats només a la feina. Hem doblat torns. És increïble com una de les coses que més valoro dels professionals d'aquest equip, la predisposició. O sigui, si tu demanaves, ostres, crec que hauríem de doblar o crec que no hauríem de fer, ho deies així amb la boca petita, no hauríem de fer molts dies de vacances per Setmana Santa. Tothom aixecava el dit per no fer-ne. O sigui, que al final, dius, ostres, és que com a directiu ho vaig tenir fàcil perquè de seguida ells, pues, cap problema, pues, nosaltres venim, pues, nosaltres doblem, si s'ha d'obrir l'hotel ens apuntem, si hem de fer més dom, si hem d'anar a residències en cap de setmana i anem, o sigui, no han defallit. D'on hem tret les forces? De la unió, de l'esperit de treball en equip i de saber que ens teníem que ajudar la gent de fora, però que ens teníem que ajudar entre nosaltres i, per tant, no hi havia problemes organitzatius perquè on no arribava un, arribava l'altre. I, per tant, jo crec
que aquest és el valor i el mèrit.
Un dels reportatges més emotius que hem realitzat en el programa del Via Directa, testimonis d'una pandèmia, i amb aquest reportatge hem volgut englobar totes aquelles informacions que vam parlar de la pandèmia de la Covid-19 a través del programa, de totes aquelles entrevistes que també vam realitzar en el programa i que parlàvem del dia a dia de la pandèmia de la Covid-19. Testimonis d'una pandèmia, programa més a l'11 de març del 2021, un any després de l'inici de la pandèmia de la Covid-19, i un reportatge que va ser finalista dels Premis de la Comunicació Local 2021. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa, on avui hem continuat recordant el millor dels reportatges, entrevistes i també seccions dels 3.500 programes del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa.